RAC més 1 us ofereix Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
...581 dies després, des del Gran Premi de València del 2019, Marc Márquez torna a guanyar. Onzena victòria consecutiva a Sachsenring, a on ha reeixit en tres categories diferents. Per això l'anomenen Sachsen King, el rei de l'anell de Sachsen. 83a victòria a la seva trajectòria esportiva, 53a a la categoria reina. I això, que aquesta era la primera vegada que el pilot de Cervera no sortia des de la pole position a la cursa alemanya. Un resultat que, a més, trenca la sequera de Honda, que portava 21 curses sense guanyar, 11 d'elles sense ni tan sols flairar l'aroma del podi. I atenció, perquè aquest any ja portem 5 guanyadors diferents en 8 curses. No podíem començar de millor manera aquest Cafè del Paddock una setmana més aquí, a RAC més 1, el podcast dedicat a analitzar el món del motor. Avui contents, contents és poc, extraordinàriament contents de veure com Marc Márquez torna a guanyar, com Marc Márquez torna a ser un home feliç. I nosaltres també feliços. Ahir us he de confessar que em va saltar alguna llagrimeta, fins i tot abans de veure com el pilot català, com la gent del seu equip s'emocionava, com deixaven aflorar les emocions sense cap contenció de cap mena. I tant que sí! Ben fet, ben fet. Ho celebrem i ho celebrarem en els pròxims minuts perquè la victòria de Marc Márquez. Però altres temes que també parlarem, com per exemple la segona victòria d'Àlex Palou a la IndyCar, la victòria d'Albert Costa a la GT World Challenge al començament del DTM, una nova victòria d'Edo Mortara a la Fórmula E, o l'estrena del Campionat Mundial d'Enduro amb magnífics resultats pels catalans, Josep Garcia, Jaume Batriu, la Laia Sanz i la Mireia Badia, que lidera ara mateix el Mundial Femení. De tot això en parlarem, i òbviament del Gran Premi de França de Fórmula 1, el Cafè del Paddock d'avui.
Avui, el Cafè del Paddock amb
Maria Serrat, Joan Villa del Prat, Quim Salvador i Carles Gil, com sempre, a la gestió tècnica. Maria Serrat, com estàs?
Bé, molt bé. Amb ganes ja d'encetar aquest cafetet.
Ahir ha estat un cap de setmana xulíssim, eh? Han passat tantes coses i tan bones, ens ho hem passat tan bé, jo no ho donava l'abast, eh? Amb dues pantalles a la vegada, veient coses, escrivint, recopilant informació pel programa d'avui. Uf, ha sigut genial.
Joan Villa del Prat... Molt millor del que ens esperàvem.
I tant. Mira que jo el Pol Ricard em feia una por, perquè és un circuit que tradicionalment és un taladro, i ahir, i aquest cap de setmana, Joan...
Ens ha donat vidilla.
Ostres, i tant. Va ser una cursa estratègica, si tu vols, però una cursa on vam veure moltes coses diferents. A mi em va agradar
maca,
molt.
Maca, una cursa maca, una cursa en avançaments, amb proves de frenada, amb estratègia, una mica de tot, amb errades també. Vull dir que ha sigut una cursa brillant i un cap de setmana fantàstic per la gent que viu el motor i la benzina.
Quim Salvador, avui has vist que no he ofert cafè ni a la Maria, ni al Joan, ni a tu, perquè avui et toca pagar tu, perquè avui estàs content, evidentment, perquè el Marc ha tornat a guanyar, i escolta, avui et cedim els honors a tu de que ens convidis el que vulguis, i contents,
sí, barra,
eh?
Sí, barra lliure de cafè, benzina i el que vulgueu per tots, estic feliç com un tornavís, i és que clar, si guanya Marc Márquez, els cremats de Catalunya, estem contents.
I tant que sí! Que ens hi posem amb molts continguts. Serà un Cafè del Paddock fantàstic. I és que 336 dies després de la lesió que es va fer a Jerez, torna la millor versió de Marc Márquez de MotoGP. El de Cervera obté l'onzena victòria consecutiva a Sachsenring, vuitena a la categoria reina. Tercera victòria de l'any per Max Verstappen al Mundial de Fórmula 1. El de Red Bull, ara, té 12 punts de diferència sobre Lewis Hamilton, segon el Paul Ricard. L'equip de Milton Keynes arrisca amb l'estratègia i treu rendiment del seu atreviment davant una Mercedes poruga i erràtica. Pedro Costa i Remy Gardner guanyen a Alemanya i són més líders que mai. L'activitat a MotoGP torna aquest cap de setmana a Assen i la de Fórmula 1 a Àustria. Quim, quina transcendència té aquesta victòria de Marc Márquez a Sachsenring? Penso que no se n'ha parlat prou.
Jo crec que té moltíssima transcendència, perquè ha tornat el rei, no?
Exacte.
Després de tant de temps...
I aquesta vegada ens alegra Márquez... que torni el rei.
Sí. Tant de temps sense Marc Márquez a la pista, tot el Mundial de l'any passat. I ja feia unes quantes setmanetes que va tornar a competir el mes d'abril a Portimao i sempre lluny del seu nivell. Em sembla que feia, evidentment, a l'afició catalana, el propi Marc Márquez, a Honda, però també al Mundial de MotoGP, feia molta falta que Márquez torni a ser el Marc Márquez. Anava a dir que estem acostumats, potser encara falta, perquè torni a ser el Marc Márquez que estem acostumats. Sachsenring era la gran oportunitat per l'escenari que és per ell. Ell sempre ha estat tan superior a Alemanya que fins i tot en un moment de dificultat com el que està vivint ara, jo estava convençut que tindria opcions de lluitar per guanyar, perquè les coses s'igualarien, tenint en compte que sempre hi havia estat molt superior, però que tindria opcions. I, en fi, el Marc es treu un pes de sobre enorme, Honda es treu un pes de sobre enorme, i a partir d'ara segurament podran treballar amb més tranquil·litat, que sempre és important.
Jo he de confessar que em pensava que no guanyaria. Jo creia que el Marc s'ensorraria a partir de la 12a, 13a, 14a volta, perquè la seva condició física encara no és la ideal, evidentment. Jo estava convençut que faria un bon començament de Gran Premi, però realment, a mesura que va anar avançant, veure aquella solidesa amb la que pilotava, em vaig anar il·lusionant moltíssim i celebro molt haver-me equivocat en el meu pronòstic, com sempre. Em quedo amb una imatge de diumenge, Maria, que és quan el Marc arriba al Corralito i, evidentment, s'abraça amb la seva gent, però em quedo amb la transparència amb la que Oliveira, Quartararo, que són bona gent, feliciten el Marc. Està clar que, pels aficionats, la tornada del Marc és una gran notícia, està clar. Però, ostres, pels rivals i pel conjunt del campionat també ho és? Què penses?
Crec que també els esperona i també volen competir contra el millor, volen competir contra un Marc Márquez que està per guanyar i els agradaria segur competir contra un Valentino Rossi que estigués més endavant, no? A les noves generacions de pilot. No és el mateix guanyar un Mundial disputant-li amb un crac que quan el crac està a hores baixes, no? I crec que tots també se n'alegren de que estigui més recuperat i sobretot de que hagi guanyat la cursa, que això potser no tots ens ho esperàvem.
Clar. Joan, tu has treballat al llarg de quatre dècades al món de la competició, la Fórmula 1 concretament, amb molts cracs, amb pilots molt bons, amb el Michael, amb el Lauda, en fi, moltíssims. Cracs com ara Marc Márquez. I has viscut situacions semblants, jo crec, no? Gent que s'ha lesionat i que després ha tornat o que ha tingut un accident o un problema...
Que s'ha retirat.
Exacte.
El mateix Lauda. No?
Exacte, això mateix.
Lauda va tornar en el 82, si no recordo malament, perquè el primer any vam ser amb Watson i de Chesneys,
sí.
Segon any amb Lauda i Watson, i vam guanyar diverses carreres. En aquest sentit... És una mica això, no?
Clar.
Tornar després d'un temps i automàticament està a la pomada com si no haguessin passat res. Que això és increïble, no? I a més a més, me'n recordo perfectament que Lauda a sobre va tindre un accident amb un tractor a casa seva, no sé què feia, si estava plantant tomàquets o el que estava fent, però es veu que va escaravoltar el tractor i es va fumar. I teníem el Willy Tangle, que era el preparador físic d'ell, que és el que li feia les papilles i el que el curava de les cremades encara del seu temps. La veritat és que, tot i així, el tio estava en plena forma.
Clar, però a mi m'agradaria que, evidentment, tots ens vam adonar de l'emoció amb què vivien aquesta victòria tots els integrants de l'equip. Però tu, que has estat integrant d'equips, que has viscut situacions com aquesta, ho deus d'entendre millor que ningú. Pots comprendre els enginyers plorant, els mecànics abraçant-se, l'Emili, l'Alberto, els japonesos.
I tant, sobre a mi els japonesos, sobre que són gent més aviat freda, doncs el que és evident és que porten un any patint moltíssim tot l'equip. La moto no acaba de funcionar, està massa feta pel mar. Si el mar no està en forma, òbviament l'equip tampoc està en forma, i la veritat és que el performance que va fer ell en tot el cap de setmana, classificant ja a cinquè, que això ja era important, després la sortida que va fer, que es va posar segon, va passar, i a la primera volta anant davant, això ja va ser algo extraordinari per qualsevol persona que li importi aquest món, no? Vull dir, és un acte heroic d'una persona que ve d'estar molt malament i de passar un mal trago, no?
Ell que no s'ha acabat encara, ell i tot l'equip.
Ell i tot l'equip.
I ara pot haver-hi punt d'inflexió? És a dir, ara que torna a ser un yonqui de la victòria, que ha tastat el sabor del cava al podi, poden venir victòries de forma regular, fins i tot a pistes que no li siguin tan favorables com Sachsenring, que és el jardí de casa seva?
Bueno, jo crec que tot dependrà de com estigui la moto o fins a on han arribat Honda en aquest punt amb la moto, no? Vull dir, tenim les Ducatis que són molt ràpides en depèn de quins circuits, tenim les Suzuki's que també van molt bé. Vull dir, aquest any tens un campionat on bàsicament hi ha molts pilots de moltes marques que poden optar la victòria. I tot dependrà del treball que facin a partir d'ara. El que sí s'ha establert aquest cap de setmana és aquesta, diguéssim, vale, ja hi som aquí, una altra vegada. Marques hi és i l'equip hi és. Encara ell no està al 100%, però hi ha aquest 70-80, el que estigui, i és capaç, amb una bona moto, de fer algo excepcional. Jo el veig més d'una vegada en pòdium i possiblement alguna victòria. No el veig lluitant pel títol, perquè està molt lluny amb els punts, però sí el veig en pòdiums i en victòries.
Parlem ara de Fórmula 1. Evidentment, ara ens extendrem molt més amb les motos, però voldria fer una mica de sumari, perquè si Sachsenring va ser apassionant, el Paul Ricard també, i això que dèiem, no ens ho esperàvem, perquè normalment les curses al circuit de Le Castellet són bastant un toston. Maria, Red Bull es va venjar del que havia fet Mercedes a Barcelona. El resultat del Paul Ricard, i aquí repeteixo una pregunta que li vaig fer a Montmeló amb el Joan, però ara te la faig a tu, perquè en aquella ocasió la pregunta era al revés, i li vaig dir al Joan, el resultat de Mercedes és més mèrit d'ells o cagada de Red Bull, i ara tu t'ho faig al revés, aplicat al que vam veure el Paul Ricard. El resultat és més mèrit de Red Bull o culpa de l'equip de Toto Wolff?
Jo crec que no se li ha de treure mèrit a Red Bull. Red Bull ha fet una feina excepcional. Red Bull ha avançat molt en comparació de on estaven l'any passat, però sobretot també al llarg d'aquestes curses i el canvi que van fer també portant un aleró de baixa càrrega i sacrificant, entre cometes, el seu pas per curva per guanyar amb la recta, que això ha sigut clau amb aquest gran premi. És veritat que Mercedes no les va tenir totes amb el tema de l'estratègia, que els van agafar contrapeu, igual que ells havien agafat a Red Bull a Barcelona, però també hi ha una errada molt gran de Verstappen a la sortida. Vull dir que si Verstappen no arriba a fer aquesta errada a la sortida, Mercedes no té res a pelar amb un circuit que era absolutament Mercedes. Els dos anys anteriors havien sigut un feu de Mercedes que no l'havien deixat escapar ni una sola sessió de pràctica. O sigui que no se li ha de treure cap tipus de mèrit, crec jo, a Red Bull.
Joan, l'errada del Max té alguna cosa a veure amb l'errada del Lewis a la represa de Bakú?
No? Jo crec que Max es va passar, va baixar una miqueta, se li va anar al darrere, i abans de fer una animalada doncs es va obrir i va deixar passar Hamilton. Jo crec que...
Recordar el vent que feia. Que feia això, molt de vent a la sortida de la cursa i l'enganxa amb un vent des de darrere.
No? Sí. I aquestes línies que en el circuit que t'atabalen, no? De color blau, vermell...
Bueno, tu perquè vius a Sant Cugat. Si visquessis a Barcelona estaries acostumat a això ja. Saps?
Això també és veritat. Però són grogues a Barcelona.
Sí, exacte. Bueno, tutti colori. Aquí no ens estem de res,
no
saps?
No, jo crec que va ser una errada que... que el més important d'aquesta errada és que ell va ser conscient i que va dir, bueno, tranquil, a treballar, i el que va fer és no deixar escapar Hamilton mai amb una distància que li permetés fer el que va fer, no? Un undercut, que es diu, que és bàsicament entrar abans que l'altre entri, no? I això és, ho van entendre molt bé l'equip. L'equip se la va jugar, perquè se la va jugar amb la segona parada, i això és un mèrit tremendo de Red Bull, que torna a ser aquell Red Bull inventor estrambòtic, que no té por a fer qualsevol cosa diferent de la que fan els altres.
És veritat.
Cosa que Mercedes havia agafat un rhythm, una manera, un momentum, de que ells feien les coses molt matemàticament bé, etc, però perquè no tenien la pressió que tenen ara.
Clar.
I ara és el moment de fer algun invent, i es dona en compte de que els hi falta aquesta xitxa, aquesta pressió. Mercedes no és el mateix que un Mercedes sense pressió. I això està quedant bastant evident aquest cap de setmana.
Saben guanyar, però ara han d'aprendre a perdre.
S'han de guanyar, s'han de perdre i tornar a guanyar una altra vegada.
Clar. Escolta, ara el Max té 12 punts sobre Hamilton. Abans de la cursa de França en tenia 4. Continues pensant que això encara no ha començat, Joan?
Queda moltes curses. Molts circuits diferents. Mercedes és un cotxe molt competitiu. Ara arriben uns escalons bastant importants. A la degressió dels pneumàtics van agafar a tothom una mica amb els pantalons a baix aquí a Paul Ricard, i la veritat molta gent no s'esperava com es degradaven els pneumàtics. Vull dir, en aquest sentit poden passar moltíssimes coses. El que sí és evident és que aquest campionat està entre Max i Hamilton i que no li serà fàcil ni amb un ni amb l'altre.
És veritat. Hem fet parlar a la Maria, que li agrada molt, i al Joan, que també li agraden molt les motos. Quim, ara et faré parlar de Fórmula 1 abans d'entrar ja de ple amb el Gran Premi d'Alemanya. Escolta, a Sachsenring...
Espero no quedar gaire en evidència.
Amb ells els agraden més les motos del que a tu t'agrada la Fórmula 1.
No preocupis, que si quedes en evidència t'ho direm.
A mi m'agrada la Fórmula 1,
sí,
però he de reconèixer que ahir, amb el postcursa de MotoGP,
no vas veure res.
Clar, de la punta de Paul Ricard.
Ja estem amb excuses.
Escolta, a Sachsenring hem vist com és d'important que un pilot es trobi còmode als seus escenaris favorits. Ara venen dues curses de Fórmula 1 seguides, a casa de Red Bull, a Àustria, si és que hi ha cases d'algú, com cantava el Cisa, no? Mm. Però després arribarà la pausa de l'estiu a la Fórmula 1. Tenint en compte això, ara Max Verstappen, Checo Pérez també, perquè jo ja no el descarto per res, Red Bull en general tenen una gran ocasió per... Jo no et dic tombar per cau a la lona a Mercedes, però per fotre-li un bon mastegot d'aquells que l'àrbitre conti més enllà del 5, potser sí, no?
Home, sí, perquè ja venint de com ha anat la cursa d'aquest diumenge, si els hi va més o menys bé el Red Bull allà a casa seva, obriran un foradet interessant a la classificació. Evidentment, sí, falta molt encara, res no serà definitiu, però és una situació de pressió per Mercedes, que si Red Bull aconsegueix continuar una mica aquesta línia i fer-se forts a casa seva, doncs evidentment serà encara més pressió pels Mercedes. Després ja veurem com funciona tot això, perquè el tema de casa o no casa ens agrada molt als periodistes, però jo crec que té poc valor. Sí. Té molt més valor el tipus de pista i les característiques del vehicle. En aquest cas estem parlant de cotxes o l'adaptació d'un pilotatge a un circuit o un altre. Però sí, en aquest cas fa tota la pinta que Red Bull, i no pel nom del circuit, ni perquè sigui Àustria, sinó perquè estan habituats a fer molts quilòmetres allà i pel pilotatge de Verstappen els pot anar bé. I home, Hamilton és un tio que és capaç d'anar de pressa a tot arreu, però ara està pressionat, veurem com reacciona.
Ara que parlàvem d'Àustria, Maria i Joan, ara sabeu de què me'n recordo? Que l'última Eurocopa la vam viure allà, us en recordeu?
Ostres, sí.
Ens va enganxar una Eurocopa de futbol.
Amb uns
nachos, sí. Sí, sí. I alguna gerrota de cervesa també va caure, eh? Sí, sí, sí. Ens va enganxar justament a Graz, no? Estàvem a Graz. Estàvem agraïts, sí, justament l'última Eurocopa. Posem punt i seguit a la Fórmula 1, perquè ara, ja em perdonareu, però avui tot el protagonisme li hem de donar a Marc Márquez. Repassem com està el Campionat Mundial de MotoGP després de la prova d'aquest cap de setmana a Alemanya. Fabio Quartararo continua com a líder del campionat, amb 22 punts de diferència sobre Johann Zarco. És a dir, tenim dos pilots francesos encara mantenint les dues primeres posicions. Es dona el cas que el de Yamaha ha guanyat 3 de les 8 curses que s'han disputat, mentre que Zarco no n'ha guanyat cap encara, però té un ritme demolidor. La tercera posició del podi de la temporada, de moment, és per Jack Miller, una mica més apagat aquest cap de setmana amb la seva Ducati, quart Pecco Bagnaia, que no va tenir tampoc el dia, i cinquè, el primer espanyol de la classificació, Joan Mir, el de Suzuki, està a 32 punts de Quartararo. Maverick Viñales, fatal aquest cap de setmana a Alemanya, sisè, primer català del campionat mundial, on també trobem Aleix Espargaró a la novena posició, Marc Márquez ja ha grimpat fins la desena plaça, el Pol Espargaró és dotzè, l'Àlex Rins a la catorzena posició, l'Àlex Márquez a la setzena i el madrileny Jorge Martín a la dissetena i el valencià Iker Lecuona a la 21a cursa. Ara parlem, doncs, d'aquesta prova que hem viscut a Alemanya. Quim, més enllà de la confiança que alguns poguéssiu tenir de forma totalment cega amb el Marc, està clar que dijous ja vam veure que no va anar a la roda de premsa, cosa que em va estranyar una mica, perquè és una cursa que abans havia guanyat 10 vegades. Que el Marc no anés a la roda de premsa, que el Marc estrenés un casc edició especial per aquesta cursa, això demostrava que alguna cosa s'estava preparant allà, no?
Sí, el tema de la roda de premsa no ho acabo d'entendre, perquè és Dorna qui cita els pilots a roda de premsa. I és veritat que ho fa normalment en funció de les darreres curses, i el Marc les darreres tres curses van a per terra i no era protagonista, i a Catalunya hi era perquè era el Gran Premi de Catalunya, i devien pensar, mira, si hi ha algun cap de setmana perquè no hi sigui i hi vagi altra gent, doncs és aquest. Ara, tractant-se de Sachsenring, potser és una mica agosarat. I ahir va quedar molt clar que era agosarat deixar Marc Márquez fora de la roda de premsa prèvia. El casc edició especial, doncs jo crec que era un missatge, perquè això de les edicions especials ho ha fet Marc Márquez a Catalunya, allò de la cursa de casa, ho ha fet alguns anys també a Austin, l'altre circuit talismà, on hi va aconseguir la primera victòria a MotoGP. I per què un casc edició especial per un Gran Premi d'Alemanya després de tot el que ha passat, on si hem de fer cas al que deia el mateix Marc Márquez, amb prou feines potser podria rascar un podi. Jo he tingut la sensació que el Marc i el seu entorn tenien les coses molt clares des de Catalunya, sobretot des del test de Catalunya. Recordem que el Marc va fer 87 voltes el dilluns després de la cursa de Montmeló.
El que més.
Això vol dir que físicament, no et dic que estigui del tot recuperat, però força recuperat sí, perquè si no, no pots fer 87 voltes amb una MotoGP en un mateix dia. I jo crec que ja ho tenien força clar. Una altra pista claríssima. Divendres és el millor, el primer entrenament lliure, i en el segon tothom posa els pneumàtics nous per baixar temps,
i ell no. I després, segueix amb pneumàtics usats. Sí,
ens va donar una explicació que, francament, jo no me la vaig creure. Ah, no, és que no em sentia amb l'energia i vaig decidir deixar-ho córrer, tot i que estava previst. Jo crec que és que tenia claríssim el seu nivell, perquè si tingués algun dubte, home, posa el pneumàtic tou i prova. Clar. Més que res perquè tota la temporada la Honda i el Marc també han tingut problemes a una volta, el que en diuen el time attack. Per tant, va bé provar-ho el divendres, sabent que dissabte hauràs de jugar les garrofes per la pole amb això. Que no ho provés, per mi era una pista que tenia les coses molt clares, tot i que ell va dir dijous.
Sobretot perquè poses en compromís l'accés a la Q2. D'alguna forma,
sí,
no?
Sí, sí.
Ho havia de tenir molt clar, com tu bé dius.
Jo penso que sí. Tot i que ell deia dijous, divendres i fins i tot dissabte que per la victòria, ell va dir textualment no hi ha per on agafar-ho, de pensar en la victòria, i com a molt potser puc optar a rascar podi. La quali de diumenge va ser una situació molt estranya, amb les banderes grogues per les caigudes de Zarco i Nakagami, que ningú va poder millorar al final. És a dir, que potser el Marc tenia alguna cosa més, però sortir cinquè ja estava bé. I després, jo crec que l'arrencada és claríssima de la determinació que el Marc tenia d'aprofitar aquesta oportunitat que ell sabia que tenia ahir a Sachsenring. Des de segona fila, cinquè, arriba a la primera frenada, diria que quart, però és que es fica per dins entre Quartararo i Zarco, i fins i tot li dona un copet a Quartararo.
I fa un avançament no? Estil Márquez.
Exacte, això no és d'un pilot que surt a veure-les venir i que estic en recuperació i a veure què passarà. No, no, això és Marc Márquez, que té clar que surt a guanyar. I així ho va fer.
Escolta, per mi has definit ja algunes de les claus d'aquesta victòria del Cerverí, però el canvi de ritme que ell imposa a les voltes en què comença a ploure lleugerament, quan comencem a veure que el pit lane, els mecànics ja estan preparant la segona moto pel flag-to-flag, jo crec que això és determinant, no? I Quartararo després ho va dir, també, ho va reconèixer.
Sí, sí, clarament, perquè és el moment on el Marc fa la diferència i obre un forat d'un segon i mig, gairebé dos segons, que després ja va ser insalvable pels altres, sobretot per Oliveira, que va tornar a fer una actuació sensacional. Déu-n'hi-do l'estat de gràcia de Miguel Oliveira i aquesta KTM. Però sí, el Marc, de fet, ens ho va explicar ahir després de la cursa. A l'acabar veure les quatre gotetes a la cúpula, va veure que se li posava tot de cara i va decidir, ara és la meva, sabent que en aquestes condicions, tot i que ell és qui té més tacte sempre, quan la situació es complica, el Marc sempre és qui treu un millor partit de tot plegat. Això ja ho sabem històricament. Però sabent que hi ha un risc, no? Que si la pista comença a estar lliscant és molt fàcil acabar per terra. Però ell sabia que segurament, si no trencava la cursa en aquell moment, li seria molt complicat fer-ho més endavant. I era el que havia de fer. Tres voltes com si no hagués vist les gotes. A darrere van dubtar, sobretot l'Aleix Espargaró, que anava segon, i el Jack Miller, i els que venien darrere, Oliveira, Quartararo, a la que van poder superar Espargaró i Miller, doncs ja tenien el Marc una mica massa lluny. Per bé que Oliveira hi va posar emoció i va arribar a posar-se menys d'un segon del Marc Márquez, que a mi em va fer patir, però entre que crec que el Miguel és un pilot molt bo, però no té aquesta ànima de killer que tenen altres, i que per ell segon era un gran resultat, venia de segon a Mugello i Victòria a Catalunya, i sobretot no li trec cap mèrit al Marc, que ho va saber gestionar perfectament i reaccionar, millorant el ritme quan el Miguel s'acostava, doncs la cursa ja estava decidida.
És el que li preguntava abans al Joan. Quim, t'ho pregunto tu. Aquesta victòria creus que pot marcar un punt d'inflexió en la recuperació de Marc? Del Marc?
Sí, no. No, t'explico per què. Sí, perquè és un moment importantíssim i esperadíssim. És a dir, des del moment en què es complica tant la lesió, no? Des del moment en què vol tornar al segon Jerez de l'any passat, i la cosa surt malament, es trenca la placa i, en fi, ja sabem tot el que va passar. El moment més important per un campió com ell és tornar a guanyar. No tornar a agafar la moto, que també, però sobretot tornar a guanyar. Tornar a ser Marc Márquez, no ser un pilot que està allà lluitant per estar dins la graella i fer alguns puntets. I en aquest sentit és importantíssim, perquè amb ell li donarà confiança i perquè es treuen Márquez i Honda i tot l'equip una motxilla pesadíssima de pressió. Ara, un punt d'inflexió que vulgui dir que Asen ja tornarà a guanyar, doncs jo crec que no.
Això és el que et volia preguntar ara. Tu quin Marc creus que veurem a Holanda? El de Sachsenring, el d'abans de la lesió o el dels 3-0 consecutius?
El de Sachsenring no ho crec, perquè, insisteixo, a Sachsenring Marc Márquez té un avantatge molt gran respecte a la resta, que és mèrit seu, que és qüestió de pilotatge, però que no el té en altres pistes, i per tant veurem una situació del Marc segurament més, potser la que vam veure a Montmeló, que era un Marc raonablement competitiu, però espero que sense caure, perquè si torna a caure malament rai. En tot cas, a Montmeló va caure intentant estar al grup de davant. Ja no és un pilot que cau estant allò entre lluitant per entrar al top 10 o coses així. Jo m'espero això, i no només per Asen, ja pel que... Vaja, per Asen m'espero... Això, un Marc Márquez que pugui estar intentant rondar el grup capdavanter, no sé si farà podi, que guanyés seria una autèntica sorpresa, també pel tipus de pista que és, etc. Però potser un cop passada l'aturada estiuenca, escenaris com Motorland, jo crec que el Marc serà el gran favorit per guanyar la cursa i probablement vinguin més victòries. No crec que veiem el Marc dominador dels anys que ha guanyat el Mundial amb dos mesos d'antelació, però sí que és... s'acosta a la versió Marc Márquez que coneixem i que ens agrada.
El Quim m'ha posat un punt de senderi amb aquesta reflexió, no? Perquè, clar, els hooligans volem que el Marc guanyi quan abans millor de manera consecutiva. Maria, les dones sou molt més intel·ligents que els tios. Els tios som molt enses amb això i amb moltes altres coses. Posa també seny. Escolta, després de 8 curses, 90 punts separen a Márquez de Quartararo, que continua líder del campionat. Ara en manquen 11, en aquests moments en manquen 11. Aquesta creus que és una distància insalvable? O va, ara em poso la samarreta de hooligan. Encara pot ser campió Márquez del 2021? T'ho imagines?
Pues això sí que seria per treure's el barret, eh? Però em sembla que... Jo crec que ell tampoc es deu arribar a plantejar el campionat ara per ara. Jo crec que això, aquesta victòria a Sachsenring és com una victòria de campionat per ell, amb l'estat amb el que està i amb el seu, imagino, pla de recuperació.
Clar.
Ara bé, lluitar pel Mundial, a veure, tot és possible, tot és possible. Però potser seria aspirar massa en aquest moment.
Joan, amb mentalitat de Fórmula 1 ara et faig aquesta pregunta i entronco una mica amb aquella pregunta que et feia relacionada amb Red Bull quan et deia, escolta, ara que estan guanyant amb una certa continuïtat, i és que això ho estem veient, vols dir que Honda no s'ho repensarà? I trasllado aquesta mentalitat a les motos, tu que has tractat molt amb els japonesos, vam veure, ho hem dit abans, com estaven d'emocionats aquest cap de setmana amb el resultat del Márquez. Aquest resultat els pot animar a fer evolucionar la moto més ràpidament del que ho ha fet fins ara? Recordem, i si vaig equivocat, Quim, rectifica'm, però la Honda és de les poques motos de la grella que, per exemple, no té el dispositiu Hula-Shot, que no té la capacitat de generar tanta càrrega aerodinàmica, concepte que sempre hem utilitzat a la Fórmula 1 i que últimament estem utilitzant molt a les motos, potser massa i tot, com algunes de les altres motos, penso en la Ducati o penso en la Yamaha de la graella. Creus que els japonesos ara poden dir, saps què? O de la manera que són ells, no alteraran el pla de treball que tenien dissenyat?
No, jo crec que estan il·lusionats i jo crec que tornen a veure un marc en forma. I estic convençut que posaran tot el que faci falta i més, sobretot en les motos. En la Fórmula 1 tenen molt clar i molt definit. Ells se'n van a fora, però també és veritat que molta gent de l'equip Honda es quedarà amb el projecte Red Bull a desenvolupar aquest motor. Vull dir que el que està fent Red Bull en aquest moment és bàsicament agafar els cocos de la gent d'Honda i quedar-se'ls en l'equip, no? En les motos és una altra història. Les motos ells segueixen i la intenció és de seguir lluitant i guanyant campionats. I jo estic convençut que ara que veuen que el Marc els hi pot tornar a obrir la porta d'aquest espai de guanyador, doncs s'hi abocaran i s'hi abocaran amb totes les ganes que puguin.
Tant de bo, perquè, Quim, després de la del Marc, la del Pol, que va ser desè, va ser la millor Honda, amb Nakagami, 13è, i Àlex Márquez, per terra. La moto no ha canviat. El que ha canviat és Marc Márquez, evidentment.
Sí, i Sachsenring, no? Que és el pati de casa del gran dels Márquez. Deixa'm dir que la Honda sí que té Hallshot. És la Suzuki l'única que no té ara la MotoGP. Però vaja, sí que és veritat que durant els entrenaments varen veure millora de totes les Honda, no només del Marc. L'Àlex estava més a prop del top 10 del que és habitual. El Pol va fer algun entrenament que apareixia a prop dels 5 primers. El Taka no va estar més desaparegut aquest cap de setmana, però fins i tot els pilots ho comentaven, que a Sachsenring no és que els problemes desapareguessin, però no es notaven tant com en altres pistes. El problema és que a la cursa l'Àlex es va enganxar amb Petrucci, només començar i va anar per terra, un dia que ho podia fer bé perquè tenia bon ritme, i la veritat és que ni Pol Espargaró ni Taka Nakagami van fer una bona cursa el diumenge. Sort que Marc Márquez sí que va estar al nivell i va aconseguir aquesta victòria. Els problemes de la Honda no s'han acabat i, de fet, els pilots, preguntant-los per això ahir, eren molt escèptics de cara al que es pugui fer a Assen. Més aviat tenen por de tornar-se a trobar amb la crua realitat que han tingut aquesta temporada. Jo crec que en el cas de Marc Márquez, ell va tornar el mes d'abril a Portimao i es va trobar amb una moto, ja no parlo de peces, sinó de posada a punt, de reglatges, que no era la seva. Evidentment, li van donar la moto tal com la tenien, que estava fent servir Stefan Bradl o els reglatges que estava fent servir Pol Espargaró. I han tingut molta feina amb el seu equip, amb el Santi Hernández, a trobar aquelles especificacions en les quals el Marc s'hi trobi bé. I a poc a poc s'hi van acostant. No els hi agrada gens donar detalls d'això, ja sol passar, però sí que amb la boca petita el Marc explica que han tornat enrere en moltes coses, sobretot de posar...
Jo vaig tenir la sensació, veient la cursa, vaig fins i tot pensar, aviam si han agafat xassis 2020.
Doncs no ho sé, potser sí, perquè no descartaria que haguessin, no sé si xassís, però alguna cosa
clar.
De la moto de l'any passat o fins i tot 2019. El Marc
2019.
Parla de la moto amb què va guanyar el Mundial 2019.
Mm-hmm. Ostres, que fort. Tercer podi consecutiu per Oliveira, t'ho has apuntat abans. El de KTM, diries que està avançant per la dreta els pilots de Ducati o ja t'esperaves que aquest circuit de Saxònia, les motos italianes, patirien, encara que Zarco va fer la pole?
Mira, em va sorprendre que les Ducati van anar molt bé en entrenaments en un altre circuit on en teoria no els hi tocaria, dic un altre perquè ja aquesta temporada ja ens estem acostumant, i després a la cursa van patir més del que m'esperava, ben vist els entrenaments, sobretot Zarco, que fins ara estava fent un molt bon mundial i ahir va fer un petit pas enrere. Oliveira està en un estat de forma que si no fos perquè està, si no vaig errat, a 57 punts de Quartararo a general, que són moltíssims, gairebé el posaria de candidat al títol, perquè, esclar, segona Mugello, victòria a Catalunya, segona ahir a Sachsenring, a més a pistes tan diferents, noi, aquest portuguès amb aquesta KTM va anar autènticament com un coet. No sé fins on pot arribar Miguel Oliveira, però ara mateix estan en estat de gràcia.
Excepte la de Quartararo, nou naufragi per les Yamaha, Viñales... Uf. Penúltima a la graella, última a la cursa, Valentino, desastre als entrenaments, en cursa 14, que vols que et digui, Morbidelli 18è, penúltim, això no és mínimament normal, ni les declaracions del Maverick són normals. Tinc la sensació que aquí n'està passant alguna de grossa i que se'ns escapa. Aquí passa alguna cosa, no sé què, no sé si és un tema fora de circuits, no ho sé, i tampoc vull entrar-hi en aquests àmbits, però, hòstia, aquí passa alguna cosa. No ens podem tornar tots d'avui per demà.
És molt estrany que, vaja, Sachsenring és un circuit que, en teoria, havia d'anar més o menys bé a les Yamaha, però encara no sent així, el que no pot ser és que pilots com Maverick Viñales t'acabi últim, però és que Franco Morbidelli t'acabi penúltim.
Clar.
Rossi, ara en parlarem, fa tant temps que no apareix pel cap davant que ja gairebé ni l'espero, no? Però, esclar, no s'entén de cap de les maneres.
Clar.
En tot cas, Fabio Quartararo té molt mèrit perquè va salvar un podi en un cap de setmana difícil per Yamaha i es manté molt sòlid al capdavant del Mundial, de fet, incrementant l'avantatge que tenia sobre Zarco, i la situació de Viñales comença a ser desesperada.
Preocupant,
perquè el canvi de Silvano Galbusera per Esteban García no sembla que hagi servit de res.
Però és que hi vas creure en cap moment, amb això.
I les declaracions del Maverick ahir són duríssimes. Són d'un pilot desmotivat, i un pilot desmotivat no pot aconseguir resultats. Ell va dir que tenia moltes ganes d'anar-se'n a casa, però que ja les havia tingut divendres i el dissabte.
Mare de Déu.
Jo entenc que pel Maverick és molt frustrant, però amb aquest nivell de motivació no es pot competir amb MotoGP.
No, és que a part, és que potser és perillós i tot, Perquè, clar, una cosa és estar desmotivat, però si estàs descentrat, no sé, Joan, un pilot descentrat no es pot fer mal?
Home, segur, si no disfrutes, el millor que pots fer és anar a casa. Però el que tampoc pots fer és públicament fer aquest tipus de comentaris.
Clar,
vull dir,
estàs
parlant d'un equip, un equip guanya i perd, a vegades... aquesta és la... Les històries que a vegades els pilots no entenen, no? Ells creuen que guanyen quan el que guanya és tot l'equip a darrere. I quan perden, ells es creuen que, bueno, perquè no tenen la millor moto. No, però és que quan perden tot l'equip. Vull dir, això és treballar en equip. I no pots fer aquest tipus de declaracions perquè fas mal a tu, a l'equip i a tot el que s'estigui treballant en aquell moment.
I al teu futur.
I en el teu futur, perquè els equips contraris, si et senten parlar... així de la teu equip propi, el que t'està donant l'oportunitat, no crec que els hi faci massa gràcia un dia agafar-te'n a tu. Vull dir que aquestes són les coses que els pilots professionals, sigui d'on siguin, els professionals, ja digue-li com sigui, has de mantindre un mínim de serietat i el que tinguis que dir ho dius intern, allò que diuen que els drets puts es renten a casa, doncs això és el que tens que fer, però mai posar-los a estendre a fora. No? Vull dir, aquesta és una de les coses essencials. Però sí, és veritat, si no estàs motivat, molt difícil que et surtin els números, no?
Maria, dijous o divendres, potser quan estigueu escoltant aquest podcast, ja aquest comentari quedi vell, diuen que podrien haver-hi notícies importants al voltant del futur de Rossi. A veure què ens explica el Quim ara. Que porta 4 anys sense guanyar. Et fa mal veure Rossi fent el 14 diumenge sí, diumenge també? A mi sí.
A mi molt, molt. Em fa molt de mal. Em fa molt de mal haver vist el que Rossi pot fer a sobre d'una moto i les meravelles que ens ha regalat durant tots aquests anys i que ara sigui, que s'estigui pràcticament, com que diu, arrossegant pels circuits. No ho necessita, no ho necessita, evidentment, econòmicament i a nivell de... Jo ho entenc que és el que més li agrada, que el que més li agrada és anar amb moto, però amb aquestes condicions, vols dir? No ho sé, a mi em fa molta... A mi em trenca l'ànima.
Totalment. Quim, què podem saber aquesta setmana, a part que el seu equip correrà amb Ducati? Perquè ho tens clar, això, no?
Ho tinc, sí. Sí que ho tinc clar i també tinc clar que Valentino Rossi dirà que plega. De fet, fa uns quants dies ha sortit publicat a Malàisia que el Petronas no li vol oferir la renovació. Cosa que, vistos els resultats, no m'estranya, perquè el millor resultat...
Però diuen que ja té recanvi, S'ha parlat d'un recanvi, de patrocini. Ara no em facis dir qui, però era un patrocinador tecnològic, saps? I...
Ah, mira, això no ho sé, en tot cas, sap molt greu, no? Perquè ara Rossi es veu abocat a que l'única opció per continuar és allò amb el seu equip i per què és el seu equip. I un personatge de la seva dimensió amb el que és en el món de les motos, doncs que se n'hagi d'anar així gairebé perquè no queda més opció i perquè potser quedaria una mica lleig, no? De, mira, munta un equip i així continuo corrent. Ja sabem que no el munta per això. Però hi hauria qui podria interpretar-ho d'aquesta manera, no? L'única opció que li queda és muntar-se el seu equip, doncs va. I jo crec que tot plegat arriba massa tard perquè és un mal final. I fins i tot encara, potser de tant en tant tinc un rampell de dir, va, doncs que segueixi un any més amb la Ducati i així s'acomiada amb els circuits altre cop plens
i Mugello
fins la bandera i que tingui l'homenatge que es mereix a tot arreu, perquè se'l mereix. Però, esclar, fa massa temps que Valentino Rossi és que no està lluitant ni gairebé ni pels top 10. Yeah. I això no s'aguanta per enlloc. I sap greu, perquè els grans haurien d'acabar per la porta gran, no sempre és així, però, home, això no tacarà el seu palmarès, evidentment, però sí que deixa una mica de mal record per la manera com acaba una carrera esportiva tan brillant.
I Superbikes no ho veus? S'havia dit, te'n recordes?
M'estranyaria molt, no? Ja. De fet, ell és evident que amb el seu equip, amb el BR46, en presència de les tres categories, de feina en té a MotoGP.
Sí, clar,
una altra cosa és que no serà el de la moto. També és veritat que, sent un cul inquiet, agradant-li com li agrada la velocitat, i sent Valentino Rossi, que es pot dedicar al que li dongui la gana, segur que el veurem, no sé si al manillar o més aviat al volant d'alguna cosa, més aviat que tard, ni que sigui allò per matar el cuc. A ell li encanten els ral·lis, per exemple. Ja cada any corre el ral·li Monza Show, però segur que el veurem fent coses, però jo crec que la moto, doncs, ja està. Vaja, ja està, acabarà la temporada i l'any vinent, doncs, feina tindrà amb el seu equip al Mundial a les tres categories.
Després parlem de les categories petites, però per tancar la gran, dos apunts molt ràpids. Hem parlat molt aquest any de l'actitud dels pilots de Moto3 als entrenaments, però, noi, dissabte van passar algunes coses entre els pilots de MotoGP als entrenaments absolutament inacceptables. No sé com ho veus tu, però jo ho vaig trobar bastant impresentable, el de dissabte.
Totalment d'acord. I la veritat és que Adorna se l'ha girat en contra el format de qualificació de Q1-Q2, perquè tothom està buscant ja una mica la picaresca, en lloc de buscar anar més de pressa, tant de pressa com puguin, no? I ja comença a haver-hi molta gent que reclama un format de superpole, que a mi la veritat no m'agrada gens, perquè el trobo avorridíssim, però sí que a nivell esportiu és el més just i també el menys perillós. Una altra cosa és que a MotoGP encara, però a Moto2 i Moto3, amb més de 30 pilots, no pots fer Q1 i Q2, perquè no tens temps de posar tanta gent a pista un per un sols. Jo no sé si a nivell de reglament també és difícil, perquè són molts a la pista. No sé, que diguessin que no valen les voltes fetes a roda d'un altre. Potser és una tonteria, això, no deu ser senzill de fer, insisteixo, perquè Moto2 i Moto3 són 30 i en un moment o altre t'has de trobar algú altre, però la situació actual no té cap sentit, no és justa des del punt de vista esportiu i a sobre és innecessàriament perillosíssima. I que, esclar, tant criticar els de Moto3 per part dels mateixos de MotoGP i estan fent el mateix. És que no anem enlloc així.
Joan, recordo aquella època de Superpole a la Fórmula 1, que havien de fer un mínim de, ah, no recordo si eren 6 o 12 voltes, no?, per marcar el temps, no me'n recordo.
Sí, no, sí.
Allò no estava malament, però en motos això és un rotllo, eh?
Tu t'agrada? Ja en Fórmula 1 també.
No t'agradava, eh?
A mi no m'agrada. A mi m'agrada
com
el que sempre ha sigut. I està bé el format que tenim ara, que al final tens la Q3, que tens 10 cotxes, yeah, i hi ha l'espai suficient per cada un per poder fer. Tot i així es molesten de tant en tant. Vull dir que, en aquest sentit, trobo que Fórmula 1 es té que deixar com està, i les motos, òbviament, trobar una solució diferent a la que hi ha ara. Clar. Això és evident.
Per acabar MotoGP, Quim, què podem esperar d'Assen aquest cap de setmana? Tu abans us has dit que és un circuit molt diferent a Sachsenring.
Sí, el que passa és que enguany els pronòstics cada vegada, cada setmana ens cauen per terra, eh? Però vaja, som-hi. Jo crec que és un circuit que li hauria d'anar molt bé a Quartararo i a la seva Yamaha, i ja ho senyeixo, a Quartararo, no als altres pilots de la marca. Per tant, per mi el favorit és Quartararo. Oliveira, fins que no em demostri el contrari, doncs també anirà com un coet, perquè si ha anat com un coet a Mugell o a Catalunya i a Sachsenring, doncs per què no també a Assen. Veurem quin nivell ens demostra Marc Márquez, serà també una mica la prova del nou, de veure quin és el nivell real després de l'oasi de Sachsenring. I les Ducati, doncs no sé què veurem. Sembla que s'adapten a tot arreu. Després a la cursa a Alemanya van fer un pas enrere. No ho sé, segur que com a mínim Zarco i Miller apareixen per allà, i Bagnaia farà la formigueta, semblarà que no hi és, i diumenge, com va fer Sachsenring, potser resulta que és el millor pilot de la marca. Veurem.
Ara parlarem de les altres categories, Moto2 i Moto3, molt ràpidament.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta, i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
I atenció ara, senyors visitants, per aquí arribem a la zona més exclusiva del nostre recorregut. Aquí el tenen. Què impressiona, eh?
Nou Ford Puma Híbrid, el SUV de moda, etiqueta Eco, per només 17.500 euros. Entrega immediata. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Així, quan ens digui per què no tenim un cotxe elèctric, què li diem?
Allò de la poca autonomia?
Però és que en té 521 quilòmetres. Carrega el 80% en 38 minuts.
Nou ID4, 100% SUV, 100% elèctric, 100% Volkswagen. I ara amb el Moves 3, amb fins a 7.000 euros de descompte del pla d'ajudes del govern. Consulten les condicions a Volkswagen.es.
Sarsa Volkswagen a Terrassa, Sant Cugat, Manresa, Castellà del Vallès, Granollers i Vic.
Aquest hivern ha estat molt dur. Per això, a Hyundai, creiem que et mereixes que l'estiu comenci amb bones notícies. Estàs preparat? A Hyundai avancem al Black Friday al juny. Volem posar-t'ho fàcil des d'ara mateix i que no t'hagis d'esperar per gaudir dels millors descomptes de l'any. El cotxe que vols al millor preu el trobaràs aquest mes a Hyundai.
Arriben els Spring Days a Ocasión Plus.
Només aquesta setmana, compra't un cotxe nou a un preu imbatible.
Fins al 35% de descompte en una selecció de més de 1.500 cotxes.
Ocasión Plus, número 1, relació qualitat-preu. Garantit.
Comprova-ho.
Ocasión Plus, dos centres a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC
més
1.
RAC més 1 us està oferint Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
I a la recta final de l'anàlisi del que va passar a la cursa de Sachsenring, volem parlar de les altres categories, perquè ens van regalar unes curses també molt interessants. A Moto3, Quim, remuntada i quarta victòria de la temporada per aquest animal, aquesta bèstia, el tauró de Mazarrón, Pedrito Acosta, a Moto3. A mi se m'acaben els adjectius, amb aquest tio. Com m'agrada veure'l pilotar, ostres.
Sí, perquè A vegades em recorda una mica el Marc Márquez, no per l'estil d'anar damunt la moto, però perquè té l'habilitat de controlar situacions que altres pilots ja estarien caient.
Sí.
I el Pedro també fa aquestes coses. Hi ha moments on sembla que va coladíssim, dius, ai, aquesta no la... No diria no la salva, perquè no fa allò que fa el Marc amb el colze, no? Però que sembla que va més enllà del límit i ell és capaç de controlar la moto. I això vol dir que té un talent especial. Els números parlen per si mateixos. 4 victòries en 8 curses, que són el 50%. El nano és debutant al Mundial i a sobre, després de guanyar el diumenge, el primer que va dir és ja era hora, perquè no guanyava des de Jerez. Aquí hi ha un campió.
A mi, ara estalvia't l'acudit sobre l'edat, perquè et veig a venir. A tu et recorda el Marc? A mi em recorda extraordinàriament a Ricardo Tormo, la manera d'anar posicionat dalt de la moto. Escolta, la penalització del Jeremy Alcoba, què et va semblar?
Doncs no la vaig entendre massa. És cert que va clarament per la part verda i això està penalitzat, però el Jeremy va fer una explicació a l'acabar la cursa que em va convèncer per part seva, que és que en aquell moment o passava per allà o es menjava el tio que tenia al davant o havia de frenar i se'l menjaven amb ell els que tenien darrere.
Ja.
I evidentment això hauria estat molt més perillós que no pas sortir a la part verda, que afortunadament és asfalt pintat.
Li va fotre la cursa en l'aire al Sergio García, per això.
Sí, però amb una cosa que ja sé que l'Espar estava molt empipat, sí. Però això són coses de cursa i més a Moto3. De fet, no el va ni tocar. Això passa en els finals en grup i el Jeremy va explicar que ell es va posar segon amb aquell avançament, no va atacar Pedro Acosta i després va perdre una posició, per tant ell considerava que ja havia cedit posició. En tot cas, el que més em va agradar és com s'ho va prendre això de la penalització, perquè en lloc d'empipar-se i fer una rebequeria davant de les càmeres, el tio va agafar el plàstic amb el número 3, aquell que posen al Pac Fermé, va fer veure que se l'enduia cap a casa, tot rient, es va fer unes fotos i després va arribar el Denis Foggia, que és el que el va treure del podi, i el va abraçar i es van felicitar. Vull dir que...
Això ja ho he vist a la
com a mínim per l'actitud.
Això ja ho he vist a la Fórmula. Escolta, dissabte, el comportament de Darren Binder als entrenaments. Aquí què passa? Aquest tio què és? Amic de Nikita Mazepin o és que també és tot tu? Perquè el que va fer Binder, per mi, és per no deixar-lo sortir diumenge. Ho sento molt, eh?
Bé, Darren Binder va fer de Darren Binder, home, que ja fa anys que el coneixem.
Tio, és tot tu, home, no fotem, home. És que es poden fer mal.
Sí, es poden fer mal i no és la primera vegada que passa. Yeah. Jo crec que se li fon la bombeta en el Darren. Va molt de pressa amb la moto, però a vegades no és conscient de la situació que té. No deixar-lo córrer diumenge, mira, no sé, però desqualificar-lo de la Q2 em va semblar una sanció tubeta.
Sí, i tant,
tubeta.
I tant.
Jo l'hagués fotut com a mínim al final de la graella, però en fi...
Per no parlar del que va fer Fenati diumenge, també. Fenati, sospechoso habitual.
Un altre del club.
Aquests nois poder que es fotin una tila, eh? Escolta, KTM ha renovat la vinculació amb l'equip Ajo, vaja, fins més enllà de la nostra jubilació, eh?
Quina sorpresa, no, Josep Lluís?
Sí. Home, és que ho estan fent molt bé, aquests... Que bons que són, eh? Ostres!
Home, és que... Jo crec que ja podien haver signat contracte ja de per vida, no?
Ja.
Fins l'infinit, perquè els resultats que estan optant... Ja fa molts anys que els hi va molt més junts a KTM i Ajo.
I en dues categories, vull dir, és que són...
Però és que aquesta temporada ja és sensacional, el paper dels dos equips Ajo a Moto3 i a Moto2. Per tant, esperadíssim.
Tercera victòria consecutiva de Remy Gardner a Moto2, cada vegada més fan d'aquest paio.
És que ha demostrat que està molt madur. Molt madur per ser campió del món, molt madur per pujar a MotoGP... Molt madur per portar les curses com a ell li interessa. Em faig pesat perquè ho he dit en altres programes, però el Remy Gardner de fa un any i escaig, de fa 2 anys, que era una cabra boja, divertidíssim de veure pilotar, però que en qualsevol moment se n'anava per terra o feia una cosa estranya o una errada, ha quedat molt enrere. I el Remy sembla que surti a cursa amb un guió establert i l'apliqui a la perfecció. I mira que el Raül, com sempre, era rapidíssim també a Sachsenring. Gardner el va passar i va fer 3 voltes en temps de qualificació per posar pressió al Raül. I li va sortir tan bé que el Raül se'n va anar per terra, ens vam quedar sense cursa, va ser avorrit, però Remy Gardner va fer una victòria absolutament incontestable, un monòleg, i ja comença a tenir el campionat més que encarrilat.
I per acabar, escolta, Xavi Arenas, 8è, millor resultat de la temporada, i Xavi Vierge, no va acabar cara i creu dels pilots catalans a Moto2. El dia que va haver un, no va haver l'altre.
Sí, val a dir que l'Albert Arenas va progressant i això és molt bo. A poc a poc li va agafant el fil a la categoria, és el seu millor resultat a Moto2. El Xavi, venint del podi de Catalunya, la veritat és que no ho estava fent malament. Va començar la cursa en posicions de podi, després doncs no va poder aguantar el ritme i va baixar la cinquena posició, i així, lluitant al final, va caure a l'última volta, diria que anant sisè. Home, no és un desastre, però jo crec que si has d'arriscar fins a anar per terra, a l'última volta ja que sigui per una cosa molt gran. Si és per fer cinquè, sisè o setè, potser no hi ha tanta diferència, potser més val acabar la cursa, no? En fi, va fer el podi a Catalunya i tant de bo trobi la regularitat que necessita el Xavi Vierge per fer-ne més. Ja no et dic, no sé si guanya curses, perquè el nivell de Garner i Fernández és molt alt, però jo crec que el Xavi hauria d'estar més a prop del davant.
Quim, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest cap de setmana. Prova Assen, la setmana vinent ens hi tornem a passar pel campionat mundial de MotoGP, de Moto2 i de Moto3, aquí al Cafè del Paddock, en parlarem, i tant de bo tinguem tantes satisfaccions a Holanda com les que hem tingut a Alemanya. Una forta abraçada, Quim.
Salut, gas.
I des d'ara fins al final, Fórmula 1 a full. Però abans hem de recordar com està el campionat mundial de l'especialitat. Max Verstappen continua com a líder, té 131 punts. Lewis Hamilton és segon amb 119, Checo Pérez tercer amb 84, Lando Norris quart amb 76, Valtteri Bottas a la cinquena posició amb 59 punts. El primer pilot de Ferrari és Leclerc amb 52, 10 més que Carlos Sainz, que ocupa la setena posició amb 42 punts. Fernando Alonso ocupa l'onzena plaça del campionat amb 17 punts, 5 de diferència sobre el seu company a l'equip Alpine, Esteban Ocon, que, per cert, ara en parlarem, ha estat renovat fins l'any 2024, déu-n'hi-do. En el Mundial de Constructors, Red Bull té la primera posició, 215 punts, un marge que comença a ser important sobre Mercedes, 178, McLaren s'ha desenganxat una miqueta de Ferrari, és a la tercera posició amb 110, i l'escuderia és quarta amb 94 punts. Ja hem fet els titulars d'aquest Gran Premi de França de Fórmula 1, disputat al circuit del Paul Ricard. El Joan abans ens ha avançat algunes de les claus de com va ser aquesta cursa. Jo m'agradaria aprofundir una miqueta més amb alguna d'aquestes claus que ell ha apuntat. Joan, abans que res, abans de la genialitat de Red Bull, perquè estic totalment d'acord amb tu amb que la decisió estratègica d'anar a dues aturades... Mira, vaig agafar el comunicat de Pirelli, aquests comunicats de Pirelli em fan molta gràcia, i el comunicat de Pirelli, previ a la cursa, deia: clarament aquesta és una cursa a una sola aturada. Home, doncs no tan clarament. No sé si Red Bull no va fer aquesta estratègia per tocar el vora viu a Pirelli amb aquest comunicat, amb aquesta mena de guerra dialèctica, aquest creuament de comunicats que han entrat la gent de Pirelli i de Red Bull últimament. Però sí que hi ha una cosa clara. Abans de la genialitat, i tal com estava funcionant la cursa, podríem concloure que Red Bull està anant millor els dissabtes que els diumenges. A una volta, Red Bull, ningú pot qüestionar que són molt i molt bons. En cursa després juguen molts factors. Per què és així això, si és que estàs d'acord que potser no?
Bueno, primer, aquest Gran Premi és un Gran Premi on ha canviat el reglament en quant a lo que és la pressió dels pneumàtics i la temperatura. Això, d'entrada, és algo que a tots els equips els afecta, però hi ha equips que els afecta més que altres, vale? De fet, es parlava o la gent criticava que el millor Red Bull o el mateix Aston Martin portaven les pressions més baixes, totes aquestes tonteries que es diuen. Bueno, perquè es diuen sense tindre les proves per dir-ho.
No ho sabem.
Això només ho saben els equips i els que controlen la telemetria constantment, perquè són la pressió constant cada volta per volta i cada revolt per revolt. Vull dir, en aquest sentit, ja, el que sí és veritat és que van pujar les pressions. Això fa que és una de les coses importants, perquè, esclar, tenim que vindre de parlar de Baku, no? a Baku exploten dos pneumàtics.
Sí.
I la primera cosa que diuen és debris, no? Coses al mig de la pista.
Que diu Pirelli.
Que diu Pirelli. La segona cosa que diuen és, bueno, com que no trobem res que faci aquest tall, doncs ha de ser que l'equip ha fet alguna cosa malament. Solució típica. Home, l'equip ha anat en les posicions més baixes. Per què? Perquè no ho poden controlar i és una excusa molt fàcil. Total, què fan? Com feien antigament, pujar la pressió on hi ha rectes llargues.
Clar.
És la forma de controlar que la goma no exploti. Ho he explicat moltes vegades,
sí,
que quan a les rectes molt llargues, normalment la roda es torna un òval, no?
Es deforma cap amunt,
cap amunt, no? I això fa que les bandes treballin molt, molt, molt calentes. I a vegades es trenquen i exploten les bandes.
Mm.
És molt típic això en Pirelli. Ha passat moltíssimes vegades quan hi ha els trencaments aquests així constants, que no... Perquè això és un rebentón. Un rebentón ho veus d'una curva a l'altra, veus que la pressió baixa. Aquí no et deia absolutament res, van explotar.
Sí, bé,
solució, pujar les pressions i culpar els equips, que això és el més fàcil que fan sempre els de Pirelli. Bé, dit això, esclar, això fa que el cotxe es comporti d'una manera diferent, que el pneumàtic potser patini una miqueta més. El patinar una mica més es sobrecalenta una mica més. I per això ni els mateixos Pirelli sabien com anirien els pneumàtics en aquest circuit i en aquest moment. En la temperatura,
i per això sorprèn tant la degradació, no? Que tu
sorprèn tant la degradació, però sorprèn tant la degradació perquè també les pressions són més altes del que normalment estaven fetes. Vull dir, tot en aquest sentit, tot ha ajudat a fer que el pneumàtic vagi una mica pitjor.
Benvinguda imprevisió, no? Perquè això és el que ens dona coses xules a les curses. A mi m'agrada. Que no tot sigui controlable, no?
Aviam, està bé per l'esport i per veure-ho, no? Però a mi m'agradaria que les coses fossin més clares des del principi, no anar improvisant i que cada dia surti una cosa nova només per tapar el forat d'una cosa mal feta que has fet, no?
Clar.
Maria, em sembla que volies dir alguna cosa?
Bueno, volia apuntar que, a més de tot, evidentment, del factor de la pressió, de l'increment de les pressions, aquest gran problema que han tingut de la sorpresa, no? de la major degradació el diumenge, sobretot a la cursa, també hem de tenir en compte que va ploure abans de la cursa, al dematí, i això també neteja la pista amb un asfalt que també és nou d'aquest any.
Va quedar més verda, segon, la pista, clar.
Clar, i segon, el vent, ja s'endú la goma, tot, i el factor del vent.
Clar, que tu ho has apuntat
abans.
Que també
diu que envia, que també enviava molt el cotxe, no?, a bandades, no?, i que això també vulguis que no, és un element a tindre en compte de cara a aquesta gran degradació que tots els equips apuntaven.
La rada de Verstappen, per exemple, no?, la rada de Verstappen al principi. Checo va comentar al final de la cursa que, sobretot al començament, amb el cotxe més pesant...
Inconduïble.
Exacte.
Sí, sí.
Joan, i fins a quin punt era especialment inconduïble el Red Bull, tenint en compte que jo crec que anava més descarregat per intentar plantar cara al Mercedes, no?
Aviam, la clau aquí, el més important, és quan tens graini, vol dir que el cotxe rellisca, i al relliscar la superfície de sobre es sobrecalenta i es trenca, no? Doncs aquesta és la primera fase, que això és el que diem nosaltres al graini, aquests macarrons que surten o que sembla que es destrossi la goma. Bé, això només ho cures en càrrega. I aquí els cotxes que tenen més càrrega aerodinàmica, pura, no d'ala, perquè l'ala compensa.
Si no hi ha de configuració, de disseny.
De disseny, del que és el terra, del que és l'aerodinàmica del cotxe, són els que tenen, diguéssim, millor performance. No? Com els que tenen menys, com ho tapen? Posant més ala.
Clar.
Què passa als que no tenen tanta càrrega i treuen ala per la recta? Que llavors és un desastre. Problema, Ferrari.
Exacte. Ferrari, m'estàs definint Ferrari el només, problema de Ferrari.
Ferrari només aconsegueix càrrega dinàmica posant ala, que és un hàndicap que després a la recta vas més lent. Per evitar aquest hàndicap, treuen ala. I al treure ala van molt més penjats que altres equips que tenen downforce natural, sense tindre que tenen ales. El gran treball de Red Bull ha sigut tindre un cotxe que té una mica més de càrrega aerodinàmica que els altres sense les ales. Per això es poden permetre una ala més especial, més lleugera, on a la velocitat recta, a la velocitat punta, a la recta, és millor.
3.5 dècimes li treia Mercedes.
És la clau. La clau d'aquest, per avançar a Hamilton, només ho podíem fer-ho d'aquesta manera.
Clar, clar, però això a costa de tenir un cotxe més inconduïble, eh? Amb la qual cosa, això posa més en valor el treball dels pilots, en aquest sentit.
Sí, sí, dels pilots i del cotxe en si,
eh? Del cotxe en si, clar, clar.
Mira, més inconduïble, però segueix sent més conduïble.
Està clar, està clar, està clar. Més crític.
A velocitat.
Eh? Inconduïble és una definició injusta, en aquest sentit, perquè estem parlant d'un xassis que és de conya.
Més crític,
exacte, sobretot amb revolts. Mira, jo pensava parlar de Ferrari més endavant, però és que, Joan, m'ho has posat a huevo, que diria el nostre amic Iñaki, per parlar de Ferrari, perquè, clar, el que era bo i el que era un avantatge pel Red Bull es converteix en un problema per Ferrari aquest cap de setmana. I ho veiem clarament quan comparem el rendiment del Ferrari el dissabte amb el del diumenge. Per què? Perquè resulta que el Ferrari veiem que una volta no va malament, va bé el Ferrari. Però, clar,
no sobrecalentes la roda.
Ah, exacte. A la que hi ha temperatura i les condicions són mínimament caloroses, amb la qual cosa, si així es van patir aquí, no vull pensar el que pot passar amb alguns altres circuits, com ara Hongria, doncs imagina't, que estiguen molt els pneumàtics. Ostres, el que anava bé per Red Bull era era un caramel per Red Bull i un caramel enverinat per Ferrari, Joan.
I amb aquest nou reglament de les pressions encara més. Clar. Amb pressions més altes encara més
perquè sobrescalfes més el pneumàtic.
Més problemàtic és aquesta història. Vull dir que Ferrari tindran que trobar una solució o posar més càrrega en el cotxe o canviar les geometries perquè no facin escalfar tant els pneumàtics. Clar, clar. Dir, alguna solució tindran que trobar perquè aquest problema serà un problema crònic que el portaran endavant.
Mala peça al taler, perquè això no ho arregles d'avui per demà.
I tenen un bon cotxe, però tenen aquest defecte que per tindre càrrega aerodinàmica necessiten molt aleró davant, molt aleró darrere per compensar aquesta falta de lo que és el resto del xassis i això fa que les retes el facin anar lent. I si volen anar... Vull dir, és un peix que es mossega la cua,
sí,
no?
Sí, és un equilibri, és un compromís.
Què fas? Doncs...
Per això a mi m'agrada tant aquesta paraula anglesa, que tots traduïm malament, per definir el... com ho diria jo? La compensació d'un xassís quan els pilots parlen de balance. I sempre traduïm malament el balance, Maria, en castellà o en català, perquè el balance és justament això que diu el Joan, no? Aquest punt de compromís.
L'equilibri.
L'equilibri, sí. Sí, sí, sí. Ostres, això...
I una altra cosa que és molt important, la gent parla de dinàmica, el que necessita, o de càrrega aerodinàmica.
Sí.
La càrrega dinàmica no és el més important. El que és important és l'eficiència.
Clar.
L'eficiència és la diferència entre el drac i la càrrega, no?
El drac com a resistència, l'aire.
Com a resistència i la teva càrrega aerodinàmica. Uh-huh. Quan tu fas la diferència entre els dos, el que és més eficient és el que va més, el que té més càrrega aerodinàmica i més velocitat. Vull dir que aquesta és la història. Per això veus una McLaren que és molt eficient,
sí,
i que va bé i que tornem a tindre els dos pilots allà en els punts, vull dir que això és important. Uh-huh. Veiem una Red Bull eficient i veiem també una Mercedes eficient. I en canvi una Ferrari no és eficient. Pot tindre en un circuit com ara Hongria molta càrrega aerodinàmica, com ara a Mònaco, molta càrrega aerodinàmica, on allà les diferències no són massa grans amb els altres, i aquí no passa res, però en un circuit que tu busques l'eficiència, que busques la velocitat punta el més ràpida possible i les revolts són de revolts ràpids, aquí és on entra l'eficiència del cotxe. Això és el que li falta a Ferrari en aquest moment.
Hòstia, Joan, vols que digui una cosa amb el cor a la mà? Que m'agrada molt, això que s'ha explicat.
És que... No, però és que és molt
no has pensat mai a dedicar-t'hi a això?
Algú m'ho ha dit alguna vegada, però no tinc temps, perquè amb això de fer les patates i els tomàquets aquí al jardí tampoc em dóna temps.
M'agrada molt això que has explicat, perquè, hosti, és que s'entén molt bé, és que està molt bé.
És l'eficiència.
Sí, home, sí.
És important.
Sí, és
això
és la clau. I mira, i la comparativa aquesta que has fet amb McLaren és que és collonuda, perquè és que defineix el perquè de la bondat del... Perquè va tan bé el McLaren ara, no? Vull dir, que és que han anat a Lourdes...
És que és un cotxe que amb poc ala va ràpid, va ràpid a les revolts, mm-hmm, aquesta. I mm-hmm, com que porta poc ala, va molt ràpid a les rectes. Mm-hmm. I això, aquesta és el que jo dic, eficiència. I això és el que li falta a Ferrari.
Mm-hmm. Escolteu.
I això és el que ha trobat Red Bull en aquest circuit portant a l'aleró aquest que va portar. Que això és un gran treball. Vull dir que és la manera que pensa l'equip de com, en quines àrees treballar per fer-lo més efectiu, no? Cada circuit té la seva característica i l'equip ha treballat fent una ala per aquest circuit de Port Ricard, que els ha donat uns beneficis enormes.
Sí, sí. Hi ha una cosa
això és el bo, eh? Això és el bo.
Sí, home, clar, home, clar, és la gràcia.
Les coses no surten perquè...
No, no hi ha res per casualitat aquí. No, no.
A vegades la gent pensa que un guanya per sort. Sí, no, sí. De sort no n'hi ha.
Escolta'm, ja saps que aquest cap de setmana John Rahm ha guanyat l'Open dels Estats Units de golf, cosa que m'agrada moltíssim, no?
Ho ha fet per sort, no, també?
Eh? No, també exacte, aquí vaig. Una vegada diuen que hi havia el gran Jack Nicklaus tirant boles al camp de pràctiques.
El shark.
Exacte, el tauró blanc, sí senyor. I se li acosta una senyora i li diu, senyor tauró o senyor Nicklaus, diu, escolti, diuen que vostè té molta sort. I el Nicklaus contesta, té raó, senyora, i com més m'entreno, més sort tinc. Doncs és això que estàs explicant. Escolteu, expliqueu-me una cosa perquè jo encara no he entès. L'estratègia de Ferrari amb Sainz, el pit stop, no va ser una cagada al començament en relació a Leclerc? Perquè el ritme de Sainz era millor que Leclerc. Vull dir...
Per mi hi ha una cosa molt evident. O sigui, a partir del 10 tothom va sortir amb el pneumàtic dur.
Sí, perquè és el que podies
triar. Aquesta és fantàstica, la prova del cotó. Tu mires el que fan els 10 enrere i si tenen uns temps competitius saps si el pneumàtic dur funciona o no funciona. Collons, tens a Vettel, tens a... Hòstia, tot Déu anava molt ràpid amb el pneumàtic dur. Vale. Qui ve de Leclerc, que ho fan bé, el tio d'Andorra. Bé, Leclerc surt i a la primera volta ja fot un temps fantàstic. Per què no crida la Sainz en aquell moment?
Clar.
I tarda molt.
Triga molt, no?
Tarda moltíssim, perd moltes posicions, el criden i encara en perd més perquè té que tornar a passar.
Clar.
Vull dir, jo crec que al Fernando li va passar el mateix. El van cridar massa tard per mi. Tres o quatre voltes massa tard.
Probablement.
Perquè després amb el pneumàtic dur volava. Aquestes són les coses que a vegades no entenc.
I després tot plegat, Maria, perquè Leclerc acabés doblat.
Sí, però el problema és que no els aguanta el pneumàtic.
Clar.
O sigui, el pneumàtic mig, Leclerc entra, no perquè no volien entrar tan aviat, però no té pneumàtic.
Pues
llavors
entenc.
Ha d'entrar.
Maria, llavors... entenc que tu entres i entres d'hora, pues fes dues parades. I
exacte, aquí ve la gran errada.
Per dues parades.
Clar, que és el que fa retorn.
Aquí la dues parada al final. Si no
jo crec que també ve la gran errada està aquí. El que passa és que Leclerc també entra molt enrere. Quan fa la seva primera aturada, entra no sé si al 18è o al 19è. No, o sigui, doncs,
també es tracta d'això, no? De fer-lo parar i treure'l quan no hi hagi trànsit, no? Vull dir,
també... però que no tenia pneumàtic. O sigui, la qüestió de l'entrada de Leclerc és que no li queda pneumàtic. O sigui, no és una decisió de...
Conclusió, ho van fer malament.
No. És que... I, bueno, però és perquè no tenen pneumàtic. Tornem al problema. Ferrari destrossava el pneumàtic i, segons Sainz, el doble que la resta. I la resta, el que es va encaixar tots de la degradació dels pneumàtics.
Perquè han de posar càrrega aerodinàmica. Han de posar càrrega aerodinàmica i passa aleshores això que diu el Joan, justament. Clar, vull dir, per què se'l carreguen tant?
Destrossats.
Perquè el xassi, perquè l'aerodinàmica d'aquest Ferrari...
L'eficiència no és bona.
Exacte.
Llavors, per no destrossar el pneumàtic hauries de posar càrrega.
Clar.
Si poses càrrega no aniria ràpid a la recta.
És el peix que es mossega la cua. Que...
Però al final, tornem a lo mateix, el pneumàtic és el problema, no és l'estratègia. L'estratègia, com bé va dir Sanz, és que no ens quedava, no teníem possibilitats de fer estratègia.
Ja.
O sigui, no ens va quedar espai per fer res. No teníem pneumàtic. La degradació era tan brutal amb els dos que no els hi va quedar opció de res.
Estic d'acord amb tu, Maria, que no hi havia massa espai, però una vegada veus el pneumàtic a la que ha sortit el Leclerc, que ha perdut potser el van cridar hasta massa tard, no?
Segur.
I veus això, automàticament tu canvies de xip i dius, vale, doncs no anem a una més.
Sí, però Ferrari és famosa per no tenir aquesta capacitat de reacció.
Red Bull, Mercedes, però Ferrari, sobretot.
Ferrari no van. Sí.
Aquest és el gran problema en general, no? Sí, sí. Tampoc tenen aquesta habilitat.
A veure què triguen, Joan, ara, sobretot ara que venen aquestes vacances, després de la pausa, en aquell on teòricament no es pot treballar els equips, ni el túnel del vent, i tot això que no m'ho he cregut mai, A veure, què triguen a dir que tenemos problemas de correlación con el
túnel del viento. Sí,
de correlación con el túnel del viento.
És molt fàcil. És molt fàcil. La pregunta seria, ¿en qué túnel de viento?
Exacte. El de Toyota, el de Toyota Colònia.
El de Toyota, el de Maranello.
Sí, sí, sí. El de la bruixa, perquè, clar, treballen a tants túnels del vent. Escolta, Maria, Sainz va fer unes declaracions correctes, atemperades com sempre en ell, però jo llegeixo un primer toc d'alerta a Ferrari, perquè diu, alguna cosa estem fent malament a les curses. Ell és elegant, allò que dèiem abans que no es pot fer, no? I ell no tira, no fot pressió a l'equip, obertament, però ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Vull dir, jo crec que per primera vegada hem vist un bri de crítica de Sainz cap al seu equip.
Jo crec que és més una crítica, entre cometes, motivadora, no? Perquè també amb el que ha demostrat amb el que portem de temporada, és una persona que està a Maranello tot el dia treballant amb l'equip i quan diu l'equip ha de fer alguna cosa, jo personalment crec que no es refereix a Ferrari, sinó ell s'inclou amb aquest equip, no? Però jo crec que també hi ha un element de decepció molt gran després de la sessió de classificació que va fer Sainz, que per fi té una sessió de classificació neta, que classifica per davant del seu company constantment a les tres sessions, o sigui, a la Q2 i Q3... ell esperava molt més d'aquesta cursa, no? I clar, imagino que l'acabar amb les condicions amb les que van acabar tots dos és bastant dur.
I una cosa important, vull dir, és el resultat pitjor que han tingut aquest any.
La primera vegada que cap dels dos puntua.
Semblava que aquest cotxe era un cotxe competitiu. L'hem vist competitiu a Mònaco, l'hem vist competitiu a diversos llocs, no? Vull dir, és un cotxe que no està en els punts, és un cotxe que hauria d'estar en els punts. Doncs bé, dit tot això que hem dit, Bimoto ha sortit i ha dit que pleguen de treballar amb aquest cotxe i que es dediquen tot l'equip al
2022.
Vull dir que ho tindrà complicat i difícil si tothom es dedica a això. Quan hi ha un problema bastant crònic, que hauran de decidir entre ser lents a les rectes i tindre càrrega i cuidar els pneumàtics o tornar a tindre circuits on hi hagi aquest tipus de...
Clar, però és que vindran, circuits així.
Sobretot
i ara venen les pistes calentes, ara.
Sobretot si per ara no baixa del burro amb les pressions.
Clar.
Més pressió tens, més problemes tens de que el cotxe...
Que no hi baixaran amb això, perquè Pirelli ja deu d'haver pactat amb la FIA de dir, hosti, ajudeu-nos amb això perquè no volem fer el ridícul. Per tant, obligaran aquestes pressions mínimes per no arriscar-se, això, aquella imatge lamentable d'un pneumàtic explotant el circuit.
És l'únic que Pirelli no es pot permetre.
Oh, clar que no. Escolta, ja que hem parlat de Sainz, deixeu-me parlar d'Alonso, perquè sempre seguim una mica l'ordre de classificació. Alonso, jo crec que ha fet un bon cap de setmana. Tot i que al principi de la cursa, bueno, el cotxe és el que és, el pneumàtic donava pel que donava amb el dipòsit, amb el tanc de carburant ple, però hem vist com per segon cap de setmana consecutiu el Fernando ha superat a l'Ocon, i això que l'Ocon estava amb les piles carregades després que li anunciessin la renovació fins al 2024, però ho ha fet millor.
O relaxat,
també. Però jo crec, la segona part de la cursa, per exemple, a mi em va agradar molt com va gestionar el pneumàtic a l'Alonso la segona part de la cursa, i crec que potser globalment és el millor cap de setmana de tot el que va de temporada, i això sí que em comença a recordar a Fernando Alonso d'alguna manera.
Bueno, jo crec que...
I sobretot al final de la cursa amb Ricardo i Norris, ostres, ens ho haguessin hagut de posar més a la televisió, perquè
segur,
com...
Segur.
Recordo
el final de Bakú, també. El final de Bakú, el Fernando, hosti, va tornar a sortir un caníbal allà.
I faltaven dues voltes.
Ho va dir, que amb un parell de voltes més a Ricardo se'l menja.
Però jo crec que l'equip allà també van deixar a Fernando massa temps fora, fins a la volta, em sembla que era 18, quan ell estava patint en aquell moment. I allà va perdre moltes posicions. I bàsicament, si el véssim cridat tres voltes abans, i hauria sortit amb aquest pneumàtic que era el dur, que el cotxe anava, volava amb aquest pneumàtic, i ell el feia volar, La veritat és que possiblement es vés menjat a Gasly i a Ricardo, si no recordo malament, que són els que estan davant d'ell.
Sí, sí.
Gasly i Ricardo. Perquè, bàsicament, estaven allà, estava a la pomada. Vull dir que bé per Fernando, bé per Fernando perquè va ser competitiu en classificació, bé perquè el cotxe sembla que funciona i té velocitat bona.
Funciona millor, però està lluny de ser un gran cotxe, Joan.
Lluny de ser un gran cotxe, sense cap dubte. Lluny de ser està igual de, que McLaren.
Ah, no, era
millor cotxe que ells.
Oh, i tant.
Però va ser millor que el cotxe de Ferrari. Vull dir que en aquest sentit... però Fernando està allà i està una altra vegada a la pomada i crec que va fer un gran cap de setmana.
I ara que parleu, sí, estic d'acord. I ara que parleu de McLaren, escolteu, ho han fet molt bé, perquè han sabut aprofitar el moment de feblesa de Ferrari per consolidar-se en el tercer lloc del campionat, però gràcies a un Norris que per mi va estar impecable, perquè la manera que va remuntar després de perdre el començament, carai, això és de gran pilot, eh? És una cursa d'aquelles sordes, que no veus, però que difícil que és fer el que va fer Norris d'estar davant, quedar enrere, tornar endavant, i em va agradar també Daniel Ricciardo per primera vegada de la temporada. Jo crec que el Daniel va fer a la màquina de fer son la millor cursa del que va de temporada,
Sí, sí, ho va dir, que es troba molt més còmode amb el cotxe i que finalment es va divertir, que va tornar a ser pilot, concretament va dir que va tornar a sortir a pista a lluitar. I volgués que no, com dèiem abans, la motivació, no?, d'un pilot, ser un pilot motivat i un pilot amb confiança, que és el que pot fer. I com tu bé apuntaves, Norris és per tirar-se el barret aquesta temporada.
A Norris, quan li van posar els pneumàtics i va sortir, i va començar a avançar a tot Déu, per la dreta.
A tort i a dret, sí.
Per l'exterior, per l'interior. Sí. La veritat és que és un espectacle, aquest nano.
Sí, sí.
És un autèntic potencial campió del món.
Sí, sí.
Va patir amb el primer stint, però després amb el segon...
Perquè va aguantar 24 voltes amb els pneumàtics. Sí. El Ricardo, no? El Ricardo va canviar la volta 16. I, en canvi, el Norris va aguantar la volta 24.
Un altre argument que dona fortalesa a la teva tesi de la bona eficiència aerodinàmica del McLaren. Perquè si no tens una bona eficiència, no aguantes. Carga...
destrosses el pneumàtic.
Exacte.
Aquest és la mare del sol.
Segur. Escolteu, hem començat parlant dels de davant, de Red Bull, de Mercedes, en començar el programa. Jo ara vull tornar a parlar de Red Bull i de Mercedes, perquè, clar, és el... Després parlarem d'altres aspectes del Gran Premi. Però vull tornar a davant. Verstappen. Jo no sé si és la novieta aquesta nova amb la que apareix a les curses.
Que li ha robat en el Kvyat.
Què dius, ara?
Que és la dona del
Què Kvyat? Dius? Ah, no ho sabia, això.
És la mare del fill de Kvyat,
Però què dius?
Sí, senyor. I és la filla de Piquet, de Nelson Piquet.
Què m'estàs dient? Aviam, això, Joan, explica'm això. Filla de Nelson Piquet, aquesta noia?
Exactament.
Carlos, no tenim, no, la sintonia del Sálvame aquí, però és que això que m'explica el Joan ara és que... A veure, dime, Carmele, que això se m'escapa. Això no ho sabia.
Saps el que va fer Schumacher en el...
En el Frenzen.
En el Frenzen, que li va robar la nòvia.
Sí.
Aquest li ha robat la dona. El Max li ha robat la dona. En el Kvyat.
Hòstima, però si aquesta noia podria ser la seva mare.
He robat la dona.
Si podria ser la seva mare, aquesta noia. Ostres. Ja la veia jo així una mica refeta. Ja la veia, aquesta noia, així una mica refeta. Escolteu, jo no sé si és això, si és aquest bigotet ridícul que s'ha deixat o què, però el cas és que aquest tio ja està madur. Verstappen, més determinat que mai. Perquè, d'acord, el mèrit de la cursa d'aquest cap de setmana és aquesta gran estratègia de Red Bull. Però ja tenia Hamilton al clatell, I veure Hamilton pel retrovisor a menys d'un segon, pràcticament a punt de posar el DRS quan només falten dues voltes, deu de ser com el porter que li ha d'aturar un penal a Leo Messi, això. Deu de ser...
I torna la jugada de Bahrein, Perquè no va poder fer a Bahrein.
Exacte. Però ha de fotre una por veure el Hamilton al darrere.
Si és el Leo Messi, tranquil, normalment els falla.
Això és de mal barcelonista i de molt tribunero, això que acabes
això
de dir.
De culer fins a la cepa.
I el Jan Bas, el Jan Bas per aquest comentari que has fet, que ho sàpigues. No, però, en serio, no ha de ser fàcil aguantar Hamilton com el va aguantar Verstappen? Ostres!
No, no, no és, no, no és fàcil, però, a més, és que jo... Esclar, si l'escoltes a la ràdio, quan els diu, escolta'm, aquests pneumàtics no arribarem.
Sí?
Que només, ell només diu que no...
Però li fan cas, i li fan cas, eh?
I li fan cas i diuen, vale, anem a posar-ne aquí i se la juguen, deixen que Hamilton vagi davant, torna a sortir, li posen al mig, no li tornen a posar el dur, sinó li posen al mig,
sí.
Queden, és obvi que portava menys benzina, perquè estava...
Que en teoria havia de rendir millor.
Havia de rendir millor i hauria de gastar-se una mica menys. Bé, se la juguen i al final acaben fent l'adelantament allà a una volta i mitja del final.
I a més fàcil, eh?
Sí, fàcil. Exacte.
Quan el passa, a mi em va sobtar. Mira, em va sobtar que Hamilton...
Jo he de reconèixer...
Que no té pneumàtics, que pobre, anava sí. amb les lones, pràcticament.
Jo estava veient la cursa amb la meva dona i quan arriba... Quan Verstappen s'acosta a Hamilton, dic, ah, una cosa és que arribi i l'altra és que l'avanci. Jo vaig dir, triga. I quan el va avançar d'aquella manera vaig pensar...
I l'avança la primera sense...
No, sense cap vacil·lació i cap dubte.
Però és que, a més, jo crec que Hamilton va entendre que no l'aguantava.
No, després ho diu. En acabar la cursa va reconèixer que el ritme era molt inferior al ritme del Red Bull.
I aleshores què has de fer? Tancar la porta, fotre una bufetada, anar-se'n tots dos a fora? No, el Hamilton va dir, fem segon, que va bé, que queda molt campionat i moltes curses per endavant. Perquè el Hamilton... Estic segur que algú no ha fet un mai, ara ho està fent, que és agafar la calculadora i anar comptant puntet per puntet i que no se'n perdi un, perquè n'ha perdut masses ja, cosa
exacte.
Que no estava acostumat.
Sí, però fixa't una
Hamilton,
cosa.
Hamilton es troba mal liderat per l'error de Verstappen.
Sí,
és el que
perd la pole, llança la pole i...
Clar, Red Bull estava... Sí. Sobre el paper estava per davant de Mercedes a la cursa, sí. O sigui, tenien més ritme...
Però
més...
se saben reposar, perquè li fan l'undercut de llibre. Red Bull,
sí, sí.
Red Bull veu com el seu pilot estrella la caga a la sortida i perd, llença l'esforç de la pole per la borda a la primera frenada, però després reaccionen molt ràpid, amb un undercut que es veia venir. Però després...
Sí, però que també tothom ha reconegut que no s'esperaven que funcionés tan bé.
Ah, això és una altra cosa. Sí,
tots han reconegut que no creien que l'undercut realment fos tan dràstic.
Perquè Mercedes no estava, el cotxe no estava tan bé com estava el Red Bull.
Precisament, Maria, per això, perquè si en aquell moment hagués dit Hamilton apreta com un animal i llavors a la segona volta tornes a entrar, potser la diferència d'aquest undercut hauria sigut una mica menys. Però Hamilton segueix fent el mateix temps que feia... No és allò de dir, aquesta és l'última volta de les teves rodes. Trenca-les, però fot volta ràpida, que és el que normalment fan. No ho van fer, ho van fer millor, al mateix temps que feien. En canvi, surt a l'altre, pista lliure, i esclar, amb el pneumàtic nou, el
va volar.
I en aquell tros li va fregar el que va fregar, no? L'endecat va ser tan fort per això. Però després va tenir una altra cosa, Hamilton. Quan estava liderant al final... També esperava que Bottas frenés una mica a Verstappen.
I, de què m'estàs parlant?
Bottas de frenar a Verstappen i per Déu. Al contrari, quasi se surt intentant-lo frenar. Però només que l'havessin frenat una volta, Hamilton guanyava, eh? Cuidado.
Sí.
Només que havessin frenat una volta, una volteta...
Però és que corre sol. És que el problema és que Hamilton corre sol a Mercedes. Bottas l'hem vist apàtic. L'hem vist impotent. Però també hem de dir una cosa en benefici de Bottas, eh? I no seré jo el gran defensor de Bottas, però en benefici del pilot, i tu has parlat d'aquesta actitud de Lewis Hamilton, que ell diu, bueno, penso en campionat i em conformo. Bottas què fa? Quan l'equip, a diferència de Red Bull, no li fa cas perquè ell demana anar a dues aturades, no oblidem
ell
això.
Ell és el primer.
Ell demana anar a dues aturades i de la mateixa manera que Red Bull s'escolten a Verstappen, a Mercedes no li foten ni puto cas a Valtteri Bottas. I aleshores
un Valtteri Bottas, perdoneu, que havia estat molt bé la resta del cap de setmana.
Sí, també és veritat.
O sigui que així com altres caps de setmana ha estat més fluix, aquest cap de setmana Bottas havia estat bé. No sé si és perquè té el xassis de Hamilton o per què.
Hamilton ha dit que això és una tonteria, això del creuament de xassis, ha dit que... Vaja.
Bueno, a vegades és una tonteria, a vegades no. A vegades psicològicament, a vegades...
Bueno, a Bottas no sé si li deu haver funcionat. que tant es queixava, tant es queixava.
Sí, però què dius? Divendres i dissabte no va anar tan malament, no? No,
i durant la cursa tampoc, estava darrere de Hamilton per molt temps.
Sí,
per això, això vull dir que sí que li, amb ell psicològicament o no li ha funcionat.
Com a mínim li ha donat un plus, no? Vull dir, com es mesura això? No ho sabem, però que psicològicament li ha donat un plus. Però és que aquest és el kit, el cucú, perquè la que Mercedes li diu que no a dues aturades, què fa ell? Ua, 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 i se'n va baix i és incapaç de frenar no a, a Verstappen ni a Checo perquè la determinació de Red Bull la veiem amb l'aplicació del canvi d'estratègia a Verstappen, però sobretot a Checo. El tracte que Checo dona als pneumàtics una vegada més és impecable.
Fins al final.
Fins al final. Però què esperen a renovar-lo?
No, jo no crec que hi hagi cap dubte.
Bé, doncs pues va, va, va.
És el millor que hem fet en tot l'any. Vull dir, és un tio que els porta, a part de knowledge,
de coneixement, sí.
Coneixement, és un tio que tracta bé els pneumàtics, que aquest any és un problema crític als pneumàtics, sobretot ara, a les pressions altes, etc. Té una experiència que sap guanyar, que ha guanyat, i que, a més, és un tio que no... Sembla que la relació amb Max és fantàstica.
Es veu un bon rotllo entre els dos? Ostres!
Ja està. Ell sap que no és el número 1 de l'equip,
sí,
però sap que, cuidado, que estigui darrere. I l'equip sap que de tonto no en té un pèl i quan no guanyi Max, guanyarà ell.
Clar.
Com a Azerbaiyà.
Això és boníssim, eh?
Estan donant, està portant més, jo crec, del que ningú s'esperava. Començant pel propi Checo.
Jo ho reconec, eh? Mm-hmm. Jo m'esperava que potser hi hauria més... que saltarien més xispes entre ells.
Bueno, perquè venim de l'experiència...
Bueno, amb l'any Mocón, mare de Déu. És que allò feia por.
És que el Coco, i mira, i ara que has parlat d'Ocon, juga un paper tan determinant. Ara en parlem, tot seguit.
Arriben els Spring Days a Ocasión Plus.
Només aquesta setmana compra't un cotxe nou a un preu imbatible.
Fins al 35% de descompte en una selecció de més de 1.500 cotxes.
Ocasión Plus, número 1 relació qualitat-preu. Garantit.
Comprova-ho.
Ocasión Plus, dos centres a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Aquest hivern ha estat molt dur. Per això, a Hyundai, creiem que et mereixes que l'estiu comenci amb bones notícies. Estàs preparat? A Hyundai avancem al Black Friday al juny. Volem posar-t'ho fàcil des d'ara mateix i que no t'hagis d'esperar per gaudir dels millors descomptes de l'any. El cotxe que vols al millor preu el trobaràs aquest mes a Hyundai.
I atenció ara, senyors visitants, perquè arribem a la zona més exclusiva del nostre recorregut. Aquí el tenen. Què impressiona, eh?
Nou Ford Puma Híbrid, el SUV de moda, etiqueta Eco, per només 17.500 euros. Entrega immediata. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Així, quan ens digui per què no tenim un cotxe elèctric, què li diem?
Allò de la poca autonomia?
Però és que en té 521 quilòmetres. Carrega el 80% en 38 minuts.
Nou ID4, 100% SUV, 100% elèctric, 100% Volkswagen. I ara amb el Moves 3, amb fins a 7.000 euros de descompte del pla d'ajudes del govern. Consulten les condicions a Volkswagen.es.
Xarxa Volkswagen a Terrassa, Sant Cugat, Manresa, Castellà del Vallès, Granollers i Vic.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC
Més
1.
RAC Més 1 us està oferint Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
Últim bloc d'aquest Cafè del Paddock per parlar de la importància, això, del cap, de la gestió de les coses, no? Estàvem parlant de què esperen a Red Bull per renovar a Checo Pérez, que s'ho ha guanyat i amb escreix. Alpine, això ho han fet bé, com es nota que ja no hi és la Vitebull, perquè ja han renovat Esteban Ocon i, vaja, li han fet una renovació A llarg termini, Maria, 2024.
Sí, sí, un contracte de 3 anys, diguéssim, sí. Que no...
És, això sí que és multilla,
no
això.
Veu, sí, sí, no es veu normalment a la Fórmula 1. I Laurent Rossi, el CEO d'Alpine, ho justifica dient que entren l'any que ve amb una, diguéssim, una nova era i no es volen quedar sense pilot a meitat, diguéssim, no? Que facin un any o dos anys i que després els hi marxi el pilot, que volen pues, una solidesa, diguéssim, no? Per però, això justifiquen 3 anys...
Difícil que marxi a on, a l'Ocon?
Bueno, Mercedes es deia...
Clar, hi havia el Toto per allà, no?
Per això jo crec que... Bueno, és el seu mànager.
Clar, per això.
El mànager d'Ocon és Mercedes. I per això es rumora...
Bueno, Mercedes o Toto? Deien... Jo crec que era Toto, no?
Bueno,
és
Toto, però Toto, ell és pilot Mercedes, diguéssim, no? I per això i Mercedes li va donar permís per anar a córrer amb Alpine i amb aquesta renovació o extensió de contracte també han volgut deixar clar que no hi ha una clàusula amb la que Mercedes pugui emportar-se'l. Que això també...
No, està clar que el senyor Wolff que té vista, perquè sempre agafa pilots... Vaja, ara faré un acudit dolent, però jo vull ser la meitat de Toto que Wolff. Vull dir, està clar, no? Escolteu, però això no és una falta de confiança en Fernando Alonso? Una renovació tan llarg termini?
Jo crec que Fernando Alonso, sigui com a pilot o com en un altre aspecte, estarà...
Continuarà vinculat, eh? Home, si diuen que acabarà comprant l'equip, si no ho és seu, ja.
Que ell té alguna participació, no?
Exacte, es deia això, Maria, clar. Que tenia alguna participació en l'equip. Però, a més, jo crec que al principi esperava molt de Fernando Alonso. El Fernando Alonso va començar amb un mal peu, molt a poc, per dir-ho, però ràpidament Fernando Alonso està sent... una altra vegada el Fernando Alonso.
Sí, però has vist les declaracions de dissabte? Diu, jo no sé què esperava la gent de la meva tornada. Home, doncs sí, jo esperava molt més. És veritat que ara ja m'està agradant més, no? Ja està responent més a les expectatives. Però em pensava que s'adaptaria més ràpid.
Home, costa perquè...
Hem estat 2 anys fora.
2 anys fora, uns pneumàtics diferents, totalment nou. L'equip va bé, l'equip el coneix, això no té res a veure, sobre que la gran habilitat de poder parlar amb tots una mica i molta gent que encara era del temps que ell va guanyar els campionats. Vull dir que en aquest sentit ell es va trobar com a casa. Però, de totes maneres, el que et diu és que entrar a la Fórmula 1 no és fàcil. I encara que siguis un dues vegades campió del món, si has estat fora temps, necessites un temps de recuperar-te. Mira el que li ha costat a Ricardo. Yeah. I encara està patint en comparació amb Norris, no?
Sí, home, però Alonso és dues vegades campió del món, eh?
Era el que ha costat a Vettel, que era 4 vegades campió del món, i ara comença a funcionar, però fins ara Vettel tampoc es veia, no? Sí. L'Stroll anava davant d'ell.
I a l'Alpine tampoc és un Mercedes o un Red Bull.
Clar.
Exacte. Però el que sí que és veritat és que l'Alpine tenen molt a treballar. Han portat aquest motor nou a Paul Ricard, que la veritat és que no fa una gran diferència, almenys...
Però com de nou és aquest motor, Joan? No, perquè, clar,
una evolució, no sabem.
Hi ha un límit reglamentari. Vull dir, no,
és una evolució.
És
una evolució. És una
evolució. Uns tokens, no? Això,
una evolució que poden treballar, que en teoria té que millorar.
Ja. Per acabar, escolteu, li he preguntat abans al Quim en relació al Marc, no? Dèiem que quan un equip o un pilot arriba a un circuit on se sent còmode, doncs es creix. Ara dues curses seguides a Àustria... Això pot ser una gran oportunitat per Verstappen, insisteixo, eh? Abans de la pausa d'estiu, què penseu?
Home, si començo jo no... Home, tothom parla de Verstappen, però Mercedes no va malament a Àustria.
No, clar.
Cuidado. A Mercedes va guanyar l'any passat.
Per això vull dir que...
Però Verstappen va guanyar el 18 i el 19.
Sí, però si allà justament Verstappen aconseguís una altra vegada, ja no et dic a les dues curses, però una de les dues... Doncs mossegar-li... Posar nerviós a Hamilton una altra vegada... Ostres!
És que jo crec que Hamilton ja ho està de nerviós.
És que sí?
Sí, home, sí.
Què ho dius, per les botes que duia l'altre dia o no? A mi em van agradar aquelles botes.
No, ho dic perquè vull dir, segur que no està còmode, perquè ell està massa ben acostumat. I ara a la que faci una mínima errada, la paga molt car. En canvi, abans podia estar fins i tot, es podia permetre anar amb la mà per sobre, no?
Yeah. Remuntar des del darrere.
Sí, ara no.
Ara no se la pot jugar en res, perquè ja té dos cotxes, tant Checo Pérez com ell, com el Max, que estan allà.
Mm-hmm. I una Mercedes que ha dit que també aturen el desenvolupament d'aquest any.
Sí, però aquests tenen marge encara, no?
Aquests, no, i aquests porten molt temps treballant amb un equip doble, eh?
Ja.
Molt temps treballant amb un equip doble, perquè aquests sí que van en un moment determinat, fa l'any passat, si no me'n recordo malament, que el pressupost estava encara obert, perquè ara està tancat el pressupost.
Clar, és, aquest és el tema, ara, o fas una
Sí, però tu el que no... Tu et podies gastar els calés l'any passat, amb maquinària, amb el que faci falta, per compensar els 145 que et toquen ara, no? Vull dir que, al final, el paquet de treball per el 2022 ve de tot el que t'has gastat durant els anys precedents. I ells s'han gastat moltíssims.
Vull dir bueno, com abans de l'era híbrida, ells ja portaven anys treballant amb aquest
mètode híbrid. Jo estic emprenyat perquè tothom esperava que l'any que ve sigués l'any que estem veient ara.
Clar, clar.
I és al revés. És el que he dit sempre. Si tu tens estabilitat amb el reglament i no el canvies, tothom hi arriba.
Clar.
Hasta els petits arriben, perquè els dones el temps. Però si de cop tornes a obrir un gran canvi de reglament...
Tornes a forçar els pobres.
Els que tenen més calés fotran més mitjans. Clar. I encara que hi hagi els 145 milions que és de pressupost, com que això fa temps que se sap, els calés se'ls han gastat els anys precedents. Aquesta és la història per mi, eh? I ara estem veient un campionat que és brillant, que és el que esperàvem si haguessin mantingut això de fa temps.
Deixem la Fórmula 1, però no vull acabar el programa d'avui sense fer referència a alguns resultats de curses importants que s'han disputat aquest cap de setmana i que m'agradaria conèixer la vostra valoració. Victòria d'Àlex Palou al circuit de Road America, cinquè la graella, l'Àlex va remuntar a la primera posició quan només faltaven dues voltes. D'aquesta manera, l'Àlex ha recuperat el liderat del campionat, ara amb 28 punts de diferència sobre un altre pilot molt jove com ell, el mexicà Pato O'Ward, 53 sobre el veterà Scott Dixon, la pròxima cursa, 4 de juliol, al circuit de Mild, Ohio. Joan, brillant. Espectacular, eh? Això és,
brillant.
És brutal.
Brillant, ho està fent meravellós. Jo crec que ha enamorat a tots els americans, ho va fer a la Indy, ho ha fet a tot arreu. Jo crec que és que a mi ja està, diré de la veritat, em va sorprendre el primer dia que es puja amb un cotxe d'aquests i va anar tan ràpid, no? I no era una flor d'un dia, sinó és aquesta constància, i si té un bon equip i l'equip l'ajuda, és un tio que pot guanyar el campionat tranquil·lament.
L'equip el té.
I això és el més important, arribar allà als Estats Units i m'aixecar el teu primer any, o any i mig que estàs aquí, ja, això ja et marca tota la història que et ve davant, no?
Una mica més de ressò no estaria malament.
Això també.
A mi m'agradaria anar, sobretot el nostre a Catalunya, perquè és un pilot català, i a la península Ibèrica, òbviament.
Està clar. Victòria d'Albert Costa amb Lamborghini, la primera de la temporada a la cursa del GT World Challenge disputada aquest cap de setmana a Zandvoort. A veure els Lamborghinis, eh? A veure els Lamborghinis quan arribi Le Mans. Tinc ganes, de veure les 24 hores d'aquest estiu, Maria.
Sí, bueno, i el que ens divertirem d'aquí a allà, si seguim amb aquest ritme, tant a Fórmula 1, tant seguint a l'Àlex de la Indy, i com tu bé dius, si hi ha més varietat a les al Gran Premi, bueno, a Le Mans, pot ser encara més divertit, que normalment ja és espectacular.
Sí,
una
sí.
Marca més afegeix un plus.
Ha començat a Monza aquest cap de setmana el DTM. El català Dani Juncadell amb Mercedes ha combinat un cinquè i una dotzena posició, en aquest cas a causa d'un mal pit stop que van fer a l'equip a la prova inaugural, en la qual els Ferrari van guanyar el primer dia i els Audi van tenir el protagonisme al segon. També aquest cap de setmana, noves curses de la Fórmula E a Mèxic, concretament a la localitat de Puebla, la cursa 8 i 9, i ara mateix amb victòria d'Edo Mortara a l'última cursa, de manera que hem tingut 8 guanyadors diferents en 9 curses i Mortara passa a liderar el campionat amb 10 punts de diferència sobre el segon classificat, mentre que l'equip Mercedes també lidera el campionat de marques amb 3 punts de marge. La pròxima cita de la Fórmula E serà ni més ni menys que a Nova York, dues curses consecutives els dies 10 i 11 de juliol per les curses 10 i 11 del campionat. I, per acabar, a vosaltres no us agrada gaire això, però a mi m'agrada molt, el Tarròs ha començat el campionat mundial d'enduro, ho ha fet a Portugal, victòria a la categoria de Steve Holcomb, el pilot britànic, a Enduro 2, tercera posició del pilot de Súria, Josep García. A la categoria Enduro GP, el britànic Brad Freeman lidera ara mateix el campionat mundial. El Josep García és el quart classificat en aquesta divisió, per davant de Jaume Batriu, el company de la Laia Sanz. I la Laia tornava al Mundial d'Enduro amb victòria, com tot el que fa la Laia. La setmana passada va tornar al Mundial de Trial, 8 anys després de no córrer una cursa del Mundial de Trial, va guanyar el primer dia. Aquesta setmana ha tornat a l'Enduro, 4 anys després de no córrer una cursa del Mundial d'Enduro, ha guanyat el primer dia. I el segon dia la victòria per una altra catalana, la Mireia Badia. Ens alegrem moltíssim perquè ara hi ha dues dones catalanes liderant el Mundial Femení d'Enduro, la Mireia Badia i la Laia Sanz. La pròxima cursa, aquest cap de setmana, a Endolo, a Itàlia, on es farà la segona cita del Campionat Mundial d'Enduro. I aquest cap de setmana, recordem, parlant de dones, comença la Fórmula W. Estem molt contents de que s'iniciï aquesta competició. En parlarem aquí al nostre Cafè del Pado, aquí tant que sí. Bé, Joan, Maria, ens veiem i ens escoltem la setmana entrant, perquè tornem a tenir curses.
Ben aviat, triplet.
Mola, això
del
triplet.
Sí, sí, a mi m'encanta això. Sort que ja no viatgem tant, perquè si no, no ens agradaria tant.
Sí, no ens agradaria tant, no ens agradaria tant.
Des del sofà, els triplets es veuen la mar de bé.
Home, ara, què vols que et digui? Ara estaríem allà a Graz, al Romàntic Hotel. Us en recordeu d'aquell hotel de Graz?
Massa i tot.
Romàntic Hotel de Graz. Bé, amics, gràcies. Ens retrobem la setmana entrant.
Fins la propera.
Un petó i moltes abraçades. Fins la setmana entrant. I a tots vosaltres també, gràcies per acompanyar-nos. Fins aquí una nova edició, la 14 de Cafè del Paddock. Adéu-siau!
This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting.
RAC més 1 us ha ofert Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.